Ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Benvinguts a la ciutat d'aquest començament de setmana. Torna a ser dilluns, és 9 de desembre. Ara ho comentàvem a la redacció, encara amb la ressaca d'aquests 3 dies de cap de setmana llarg. No sabem si acaba de ser prou bo, això, eh? Els dilluns costen més, eh?, quan s'han fet 3 dies de festa. En fi, però, contents d'acompanyar-vos un dia més a través d'aquest programa. Avui rebem als estudis dos representants d'un grup de calallencs que han anat a l'Àfrica i han tornat amb una missió, recollir medicaments. Ens ho vindran a explicar la Maria Pilar Roger i l'Albert Corona. Avui també ens visita la neuropsicòloga Lorena Grau. Aquest dijous es farà la darrera sessió de les xerrades per a familiars d'Alzheimer i altres demències. Farem un repàs de l'any i també presentaran les propostes de cara a aquest 2020. I com sempre, a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Assart, amb el Josep Maria Parella i amb el Lluís Matas. I avui acabarem la ciutat amb música de Otis Redding. Avui fa anys que naixia un dels gegants del soul. Era tal dia com avui, de l'any 1941. Salutacions a aquesta hora del matí de qui us parla. El meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps per avui dilluns i la setmana. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem la segona setmana del mes de desembre amb una situació meteorològica força tranquil·la. Temps estable, ambient assolellat aquest dilluns. Temperatures mínimes que aquesta passada nit fins i tot han arribat a baixar una mica en alguns punts, mentre que les màximes més o menys seran, com les dèiem, més pujaran cap als 15-16 graus a les hores centrals de la jornada. Hem començat el dia amb vent del nord-oest, moderat sobretot al sud del Maresme, i així de fet continuarà durant bona part de la jornada, una mica més variable aquesta tarda, més fluix cap al Maresme nord i situació marítima que estarà dominada avui per marejola, marees de maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Per tant, una situació marítima poc complicada, i més si la comparem amb la que teníem a mitjans de la setmana passada amb el temporal de vent i marítim que vàrem tenir aquí a la comarca. D'entrada, situació, per tant, tranquil·la, que demà ens tornarà a portar domini del sol, amb núvols prims que augmentaran probablement a la tarda, però sense més conseqüències. Tampoc s'esperen precipitacions. Els vents més afablits faran que la temperatura pugui baixar una mica les fondalades de l'interior de la comarca, però en conjunt es mantindran o fins i tot podrien pujar lleugerament cap a la serrada litoral. Les màximes també esperen que siguin una miqueta més elevades. Per la seva banda, els vents fluixos, que aniran girant cap a sud-oest a la tarda, i la situació marítima tranquil·la. Demà passat dimecres s'arriba una línia frontal una mica més activa que farà que tinguem nuvolositat abundant durant bona part de la jornada. Núvols, però, poc actius. Si s'escapa alguna gota, serà molt poca cosa cap al migdia, primeres hores de la tarda dimecres. Però ja dic, 4 gotes mal comptades i poca cosa més, amb unes temperatures que, això sí, de cara a dimecres amb més núvols, de nit pujar una mica, però les màximes seran més baixes i encara baixaran més de cara a dijous.
Molt gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure amb vehicle per la ciutat, recordeu que avui el carrer Bruguera entre Cervantes i Costa Fornaguera estarà tallat de 8:15 a 2 de la tarda i el Miquel Cuny entre Bruguera i Sant Jaume també tallat de 3:00 a 7:00. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a la xarxa de transport a l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències segons indiquen els diferents operadors. I no sé si mantenir la sintonia o posar-li alguna cançó del Malquerer a la Nomi Esteve, que ve de concert.
Alguna cosa per animar-me, no?, aquest dilluns. Tan dur que se m'està fent molt dur, eh?
La Nomi, que ha estat una de les afortunades que ha vist aquesta nit a Rosalia al Palau Sant Jordi.
Gran afortunada,
eh? Sí, sí. Ve molt motivada, eh?
Els apunta brutal.
Molt bé. Què tenim a comarca avui, Nomi?
Doncs bé, no parlarem de la Rosalia, perquè sí, malauradament va ser fora de la comarca. Però parlem d'una nova campanya de trànsit que es titula Quan condueixis, aparca el mòbil. Segurament en aquestes darreres hores, en aquests darrers dies, ja us sona aquesta campanya, perquè és el lema de la nova campanya de conscienciació viària del Servei Català de Trànsit, que es difondrà fins que acabi l'any i es reforçarà sobretot durant aquests períodes festius, que és quan hi ha més mobilitat. Segons dades del Servei Català de Trànsit, un de cada 4 accidents aquest any ha estat per distraccions relacionades amb el telèfon mòbil, el que representa un 2% més que l'any passat. Per això han engegat una campanya de trànsit amb falques de ràdio com la que escoltarem a continuació.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Campanyes impactants, eh?
Campanyes impactants, com sempre. De fet, aquesta campanya de caràcter divulgatiu pretén sensibilitat a la població. A la població que manipula el telèfon al volant, multiplica per 9 el risc de morir en accident i és l'equivalent, atenció, a sobrepassar 4 vegades la taxa d'alcoholèmia, segons explica el conseller Miquel Buch. La campanya consistirà en 3 anuncis de televisió que s'emetran també als cinemes, a la ràdio, a la premsa i a les xarxes socials.
Totalment. Despista moltíssim el mòbil.
Aparquem molt el mòbil tots.
I aparquem, no aparcat al seient del costat, no.
De fet, diuen que activis el mode vol, perquè no puguis rebre notificacions. I ja n'hi ha, atenció, aplicacions que et permeten, que et detecten quan estàs en moviment, quan estàs en el cotxe, sí, i te'l bloquegen.
Sí, sí. Hem de prendre consciència del tema aquest, tots plegats. Què més, Naomi?
I seguim amb un altre projecte, en aquest cas, és el de Sarisal. Costa de dir, Sarisal.
Sacirassal.
Exacte. Ha estat la proposta guanyadora... És d'Arenys, o sigui, als Arenys els agrada girar-ho tot, els noms. Mm-hmm. És la proposta guanyadora del concurs del projecte de rehabilitació de l'antic convent Les Clarisses, que és, de fet, del revés. Sacirassal és Les Clarisses del revés, d'Arenys a Mar, per fer-ne una biblioteca. Costarà de dir, aquesta biblioteca.
Sacirassal.
Sacirassal.
Ahà, molt bé.
El projecte guanyador és un treball dels arquitectes Mamen Domingo, Ernest Ferrer i l'estudi d'arquitectura H30. Un jurat ha escollit aquesta proposta d'entre les 5 ja preseleccionades. El projecte el que proposa és la rehabilitació de l'antic conveni al seu entorn i volen que es converteixi en un gran pulmó verd que connecti la riera principal amb el parc de Lourdes i la zona del Cap de Xifré. La nova biblioteca estarà distribuïda a l'actual edifici de les Clarisses amb zones destinades als usos específics, però també amb més espai i molt més moderna. L'ampliació es farà amb un gran espai central que servirà d'entrada a l'equipament, a la planta baixa, on també s'hi trobarà la zona de música i revistes que tota biblioteca té. La planta 1 i la segona estaran destinades al fons generals i també hi haurà un espai, atenció, de creació literària.
Molt bé, doncs ho celebrem.
Ho celebrem, sí. A més, el projecte posa especial èmfasi en l'eficiència energètica, aprofitant la llum solar, el vent, mitjançant la ventilació natural, així com l'aprofitament de la vegetació i altres sistemes d'equilibri tèrmic. Qui pugui, que miri per internet, perquè hi ha maquetes. I la veritat és que quedarà una biblioteca molt maca, d'aquestes que donen ganes d'entrar-hi, llegir o estudiar o el que s'hagi de fer allà.
Sacirassal. És maco, té una bona sonoritat aquest
nom. Té bona sonoritat, costarà de dir, però té bona sonoritat. I acabem una última notícia, perquè un llibre sobre la professionalització de l'ofici de llevadora a Girona durant el segle XIX ha estat reconegut pel Col·legi de Metges de Barcelona amb el Premi d'Història de la Medicina Catalana Oleguer Miró i Borràs. La seva autora és la jove historiadora de Palafolls, Marta Carrasco. Uh-huh. Aquest llibre recull el procés de professionalització de les disciplines mèdiques que va iniciar l'estat espanyol a principis del segle XIX amb metges, cirurgians barbers i llevadores, entre d'altres. L'obra pretén mostrar aquest canvi de paradigma en les professions liberals i donar una visió no sempre agradable de com moltes dones dels sectors més humils van haver de lluitar pels seus drets i per conservar la feina. Uh-huh. Marta Carrasco, aquesta jove de Palafolls, va estudiar Història a la Universitat de Girona i posteriorment va realitzar un màster de recerca que la va portar a investigar sobre aquestes llevadores de Girona. El Premi Oleguer Miró i Borràs, que és el que ha guanyat, premia el millor treball sobre la recerca en Història de la Medicina a Catalunya i és un premi que solen guanyar metges i que després de molts anys ha guanyat aquesta jove historiadora.
Molt bé, Naomi. Doncs va, vinga, un cafetet ben carregat aquesta hora. Un altre. Que vagi molt bé, gràcies.
Fins demà.
La Noemi Esteve, que marxa a la redacció. Fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui, que diu informació global i en temps real del transport. Sánchez busca ERC, però sense descartar JunsPerCat. I drama en una fàbrica il·legal. A la portada del periòdico llegim que el grup moderat del PDeCAT ultima l'escissió i atrapats a les llistes d'espera de la sanitat. La Vanguardia, que diu que s'adopta per acostar-se a Ciutadans i tensa les relacions amb Vox. I dels diaris que es publiquen al conjunt del País, diu el País a la portada que el futur dels presos marca les negociacions en la setmana clau. I el Mundo, que diu que Arrimadas tria de recuperar als crítics i situar Ciutadans en el centre útil. Doncs així està el pati avui. Comencem setmana 10 i 14. Benvinguts a la ciutat d'avui.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Àmplia zona d'aparcament gratuït. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre. Carrer Anselm Claver, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat. A Facebook clica m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs comencem la ciutat. Avui la començo molt ben acompanyada per dues persones que han anat de viatge a l'Àfrica, però no us penseu que han anat a un resort allò supercòmodes, no, no. Han anat a viure exactament com es viuen allà. Són la Maria Pilar Roger. Hola, Maria Pilar.
Hola,
bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I l'Albert Pruna.
Hola, bon dia.
Que fa pocs dies el vam tenir aquí perquè l'entrevistàvem per al Pavi Moltó. Precisament vam haver d'avançar l'entrevista amb l'Albert perquè justament se n'anaven a l'Àfrica. Què fa, un mes que vau marxar?
Ara farà un mes que hem arribat.
Un mes que heu arribat.
Que hem arribat. El dia 13 farà un mes que hem arribat.
Quants dies hi vau ser-hi?
12
dies. Jo deia, no us penseu que han anat a un resort?
No.
No. Exactament què heu anat a fer vosaltres a l'Àfrica? A veure, va, Maria Pilar.
Home, mira, nosaltres tenim un amic que fa anys que treballa aquí, un noi d'allà, de Gàmbia, i sempre ens deia, heu de venir al meu poblat, i fa... quants anys feia?
4 anys.
4 anys que hi havíem anat, 4 anys, és veritat?
Sí.
I, bueno, l'experiència va ser bastant brutal.
Sí, és una experiència dura?
Sí, és una experiència, a veure, és que estem sense aigua i sense llum.
Clar.
O sigui, això ja t'ho diu tot.
Clar.
Has d'anar a buscar l'aigua al pou per dutxar-te, bueno, dutxar-te amb una tetera, sí. Anar-te regant, sense llum, i, bueno, has de fer-ho tot, depèn de la claror del dia i del dia. I llavors, ara, com l'experiència va ser molt bona, ens tornava a dir, heu de tornar perquè la gent us troba a faltar, heu de tornar perquè, clar, com arribem nosaltres, doncs arriba la festa major, arriben els reis d'Occident i arriba l'alegria. És l'alegria. I ara hi hem tornat.
Aquesta zona on heu estat, està exactament a on?
Aquesta zona està a l'interior de Gàmbia, és un poble que es diu Jacamarina. Bueno, potser allà hi ha, no sé, 30 o 40 habitants, no crec que n'hi hagi més, tots són barraques de palla i així. Aquest noi té una obra de construcció i allà doncs, hem estat, vull dir, allà amb ells, convivint amb la família, per estar bé nosaltres allà, ells dormen al ras, nosaltres ens deixen els seus llits, és una mica caòtic la situació, però ells estan contents.
Perquè, Albert, perquè ens fem una idea des de la més absoluta ignorància, l'aeroport més proper està a...
Aviam, ara el cotxe està arreglat unes 8-9 hores.
I però l'aeroport, diguem-ne, exactament fins on heu volat vosaltres?
Fins a Banjul.
Fins a Banjul. I de Banjul...
Allà a Camadina, pues, si el cotxe està bé, tens unes 8 hores. I el primer any que el cotxe no estava bé, vam estar 12 per arribar-hi.
12 hores en un cotxe, quantes persones a dins?
9, 10 o 11.
11.
11 persones.
Perquè, clar, sou un grup de Calella, vosaltres. A més, no aneu en nom ni de cap entitat,
no.
Ni de cap ONG, ni res, no?
No, som un grup d'amics.
Som un grup d'amics que hi hem fet alguns viatges.
Sí.
La Pilar, justament, he tingut la sort de poder anar amb ells 2 vegades a l'Índia.
Sí.
A la Fundació Vicenç Ferrer. Després hem fet aquests 2 viatges també a Gàmbia, i bueno, ens ho passem molt bé, i com que hi ha hagut altra gent que també amb diferents viatges a Índia ha vingut amb nosaltres, doncs a la que diem ja això, doncs mira, també els agrada aquest mundillo i s'apunten.
Som un grupet de 8 o 9, mira, ben trobats.
Aventurers.
Ens agrada, ens avenim molt. Tenim un cuiner, que és l'Albert, que això és
home,
una base principal, perquè si no d'allà tornaríem amb 20 quilos
menys.
Ara en parlarem d'això, de estar el que es pot, perquè clar,
bueno,
òbviament no comptes...
Tenim uns de forts, vull dir, tot això va fent...
Sí.
Tenim una infermera, saps? Tot això va fent...
Qui heu anat de Calella, Maria Pilar? Qui sou?
A Pilar, l'Albert Noguera... La Olga, no sé com es diu la Olga...
Moreno. Que també és auxiliar d'infermeria.
Sí. I llavors ens sembla...
I vin Josep, no, també? De
bueno, Josep és de Pineda.
Sí? Bueno,
Pineda.
Vols dir el grup que hem anat?
Ah, el grup, sí.
Mira, en Josep Montaner, amb la seva...
La Montse Uller.
La Montse Uller, que és la infermera. L'Albert Noguera. La Olga Moreno, que és la seva dona. En Juli Murillo.
En Marc Pi.
Que és diguéssim, el
contacte amb el que treballa al camp a Santa Susana.
La vinya, l'Albert...
La Pilar i
en Robert. I jo.
Molt bé. I heu tornat amb deures. De sí. fet, nosaltres ho vam veure a través de les xarxes i a partir d'aquí doncs, els vam convidar que vinguessin a la ràdio a explicar-ho perquè han vingut amb els deures de recollir medicaments.
Sí, nosaltres el primer viatge que vàrem fer, que, aviam, que llavors va ser com vam descobrir una mica tot allò com era, allà parlant, bueno, hi ha molt poca cosa per veure, hi ha un col·legi una mica més lluny, i llavors es va dir que hi havia un hospital. Bueno, com un ambulatori, i el van voler anar a veure.
Sí.
Bueno, com va arribar allà, van veure el que havia, pràcticament no tenien de res.
Era una cabanyeta.
Està molt deixat, allò està fet per una ONG alemana, però bueno, en aquest país, si no alguna cosa, però després ja no se'n cuiden.
Bueno, perquè no hi ha seguiment, no?
No hi ha seguiment de res.
No hi ha seguiment de res.
Bueno, i allà, llavors, no sé si nosaltres portàvem alguna cosa de medicaments.
Nostres.
Nostres, i els hi vàrem deixar perquè allò, veiem... Vam més no parlar-ne. I aquesta segona vegada vam anar amb l'intenció de portar-los coses. I entre nosaltres
mateixos, no vam fer
vam
cap crida ni res.
Vam comprar una mica de gènere i els hi vam portar. Clar, aquella noia, ja no hi havia el metge que havíem anat la primera vegada.
No hi havia una noia.
Hi havia una doctora que, bueno, vam aparèixer allà com Los Ángeles de Charlie. Ens ho portem això. Ah, molt bé. I bueno, i allà li portaves els medicaments i aquella noia, pues, la Montse... o algú que en sapigués una mica, li explicava una mica pues, per lo que era.
Clar.
Perquè, clar, allà les farmàcies d'allà no són com les d'aquí. Això per descomptat.
No.
I, bueno, va estar molt contenta.
Perquè la doctora és nativa d'allà?
Sí.
O és una persona
sí,
també
nativa
d'allà? Són d'allà.
I jo no sé si a la tarda o l'endemà ens apareix un satèl·lit.
Ens apareix un
allà,
senyor,
allà en el
pobre,
poblat, un metge, tot desesperat.
Sí.
I ens diu...
que en el seu centre, que a veure si li podíem donar alguna cosa, perquè en el seu centre no tenia absolutament res per curar. Res. Diu, és que no tinc res per curar. I esclar, nosaltres, a veure, ja ho havíem deixat, lo poc que duíem, lo nostre, que allò semblava un hospital de dia i de nit, tothom... és que feien cua per venir-se a curar, la gent.
Però, escolta'm una cosa, dius, allà les obres que fan les ONGs o les entitats estrangeres no tenen seguiment, però el govern del país no en fa un seguiment també d'aquestes coses?
És que jo no
som ministre de
l'educació? Hi ha molta corrupció allà.
És que jo no sé ni si saben que existeixen, és que no ho sé, és que ni... està tot... és que estem... Sònia, estem... és que com... no sé com dir-te... és que s'ha de veure. No hi ha res per anar a comprar. Necessitem 2 hores per anar a comprar. Qualsevol cosa. Qualsevol cosa. 2 hores per anar a comprar en la primera ciutat per asfaltar i sense clavegueram. Per anar a comprar fruita o verdura, una ampolla d'aigua.
Una ampolla d'aigua de plàstic aquí, qualsevol lloc la trobem. Hem de fer 2 hores. Vull dir,
però 2 hores, comprar... un tros amb el jeep. Travessar un tros amb una barca
el riu Gàmbia,
de ferro
s'ha de travessar amb una...
que
amb motos, passen... animals, peixos morts que han pescat per allà. Vull dir que és una odissea, és que veiem, s'ha de viure.
Després hem de continuar un tros a peu,
sí.
Travessar un riu a peu que ens hem de remengar fins als genolls, continuar un tros a peu, arribar a la carretera general, agafar una furgoneta
que va lligada,
que passi,
amb cordills, les portes,
sí, que passi
no, ningú
una
passa
hora a 45 graus esperant la furgoneta i arribant en el lloc aquest, comprar i tornar a fer el mateix de tornada. Vull dir, és que és una cosa que no es pot
explicar. I vosaltres,
explicar.
Com a estrangers, podeu disposar d'aquests vehicles, però ells
no.
I doncs com s'ho fan?
Ells no. Ells van... alguns tenen una moto.
Un burret.
Sí, burros,
i
motos.
I l'autobús. Un autobús que, bueno...
però en els poblats...
hi ha cotxe de línia.
No, poblat, no hi ha res.
Però hi ha cotxe de línia.
Hi ha cotxe de línia
la
fins en
general.
Aquesta carretera general que dic.
Ja, i a partir d'aquí busquen la vida, no?
I a partir d'aquí... llavors, el que hi ha és que hi ha gent de la ciutat, diguem-ne, que ve amb bicicletes i porta allò en volant. Els hi porta sabó, els hi porta menjar, i ells compren, van de casa en casa, diguéssim, de poblat en poblat.
Com això que es feia abans aquí, a segons quins poblets, no?
Sí.
Que hi anava el forner un parell de cops a la setmana.
Del mateix.
Sí.
És molt
rudimentari.
Molt,
llavors, un altre problema dels
medieval
que tens, que això sembla que s'ha arreglat una mica, és que, per exemple, a cada entrada de poble hi ha l'exèrcit o policia.
Yeah.
Llavors et fan parar.
Yeah,
yeah. I va haver-hi unes queixes fa uns anys per internet, que es veu que llavors agafaven, et feien obrir les maletes i et pispaven el que volien.
I
tu
no tens
dret a dir res.
Bueno, és el que dèiem, que hi ha molta corrupció.
No? I aleshores, clar, ara suposo amb aquesta nova llei que deu haver-hi, no et molesten gaire, però et miren.
També tenen un president
nou. admiren molt, o sigui, demanen bolígrafos, però val més no donar res, perquè automàticament a la que tu dones alguna cosa en un lloc ja t'esperen en l'altre.
Yeah.
Que llavors estàs constantment per poder passar.
I ara us heu posat els deures, dèiem, hem vingut amb deures de recollir medicació per tornar-la portant allà, però això és una cosa que us ho feu vosaltres.
Vosaltres.
I com ho penseu fer, tot això?
El vam veure tan desesperat, aquell home que ens va portar tots els seus diplomes, tot de papers, del seu
títol de metge.
Sí.
I vam dir, mira, nosaltres ara de donar-te no et podem donar res, perquè és que ho necessitàvem, perquè estàvem curant gent en allà.
És que ens vam trobar amb una altra cosa. Va venir una persona, tenim la Montse Uller, que és infermera. Aleshores, per les circumstàncies que sigui, va venir un parell de persones a visitar-se. Teníem consulta oberta al matí i a la tarda. I llavors la gent es venia allà. Llavors què va passar? Que entre el que vam donar en aquell ambulatori d'aquell poble, més les visites que es feien allà de cures,
no
de nens
res.
Cremats,
que ni si
de qualsevol cosa,
ni per a vosaltres.
No, ho vam anar donant tot el nostre i tot.
Com una mica arriscat, això, eh?
Bueno, mira, no va passar res.
Bueno, va haver-hi un que dos dies abans va agafar diarrea i no tenia res.
Però la seva dona ja li va arreglar, li va preparar un component d'aquests de fets a casa i va posar tot.
Sí, perquè ho havíem deixat tot.
Escolta, jo li preguntava a la Pilar com ho penseu fer tot això, perquè si vosaltres no formeu part ni d'una ONG ni alguna entitat, vosaltres mateixos haureu d'agafar els medicaments i portar-los fins allà. Com ho penseu fer tot això?
Estàvem discutint amb l'Albert.
Bueno, jo crec que també està a buscar una mica la manera de fer-ho, la picaresca. Parlant abans d'això, aviam, com ara marxar d'aquí...
Quan dius la picaresca, què et refereixes?
La picaresca de poder també tu fer coses.
Clar.
Aviam, com ara marxar d'aquí, vam portar una cadira de rodes que ens va donar Creu Roja de Pineda.
Sí, vaig veure les fotos.
Allà per una filla d'aquest noi que no pot caminar. Clar, llavors en Robert em diu, collons, ens faran pagar per la cadira de rodes. Dic, no et preocupis, ja m'hi sentiré jo. Em vaig sentar a l'aeroport de Barcelona
amb cadira de rodes
amunt i avall.
De criatura.
Estàs dient que et van passejar amb una cadira de rodes?
Sí,
de
no havia
criatura,
fet mai.
Sònia.
Jo vaig fer.
Però feines hi cabia. Però bueno.
T'havies
quedat embotit allà dintre.
I en Robert no sé què va fer, va anar cap allà al departament per carregar les coses de Welling i em diu, no, aquest noi que va amb la cadira... I necessita d'allò. Sí, va fotre la cadira d'allò. Llavors ja portava un bastó,
facturada de franc,
i cap allà. I aquell em diu, aquella noia diu, quan arribeu a Gàmbia, allà a Banjul, us esperaran dos amb una cadira de rodes per portar-te dintre l'aeroport.
Ah.
Bueno, quan vam arribar a Banjul, allà a la porta
de
l'avió, allà a l'escala, dos tios allà amb una cadira de rodes. Jo vaig fer el tonto i me'n vaig anar. Jo me'n vaig sentant a la cadira de rodes i vam poder passar la cadira de rodes gratis.
Per agafar la cadira de rodes de la cinta de les maletes, ens feien pagar,
Sí.
Ens feien pagar, sort que en Robert no sé pas què li va dir a aquell home, li té un bolígraf...
Vaja. No, clar, feta la llei, feta la trampa.
Llavors
ens
hem de mirar de la manera que sigui.
De la manera de poder-ho passar, que no...
I amb els medicaments com ho penseu fer?
Aquesta vegada els hem passat cadascú uns quants de dintre la maleta. No sé, a davant nostre hi vam trobar un noi que també anaven a... Aquests sí que són d'una ONG, però anaven més al nord i duia una bona bossa d'aquestes i en principi li anaven a mirar, però després... Jo crec que és millor poder-ho portar nosaltres que enviar-ho.
Per tant, teniu un viatge pendent en breu o què?
Pel mes de març potser que tornéssim cap allà.
Per tornar
el mes de març acabarem la campanya.
Sí, fins al mes de març
després,
seguirem recollint.
Com que arribarà aquest amic nostre, llavors ja amb ell ja ho parlem i...
I aquesta campanya de recollida de medicaments, les persones que ens veuen i ens escolten, exactament on t'ho poden portar-ho?
Mira... A la tintoreria Morell.
Al carrer Bruguera 223.
A la perruqueria meva.
I després
Sant Joan,
a la ferreteria.
Ai, Sant Joan, carrer Sant Joan, no, perdona. Carrer Bruguera 105.
I a la ferreteria d'en Jaume Negre. Al carrer Jovara 196. Vull dir, ho podeu deixar allà.
Però ho poden deixar a gent que ens conegui i després ja ens ho donaran.
I quin tipus de medicaments demaneu?
Sobretot necessitem paracetamol, ibuprofè, gases... esparadrap, tirites, povidona
I una betadine.
Sí, és el mateix, el betadine, que el bot, sí. És el mateix.
Ah, alcohol, aigua oxigenada,
no,
aquestes
no.
Coses,
no? I després,
no?
Què era allò? I antibiòtic.
Antibiòtic, que l'antibiòtic ara és molt complicat, Sònia, perquè ara és amb recepta.
Clar. Sí. I com us ho fareu, això?
No, en demanem que encara que estigui encetat.
Clar, de restes que ens hagin, sí, quedat,
clar,
a casa,
perquè
no?
Perquè llavors... si tu has de tornar a prendre, ja vas al metge, no, sí, t'ho, sí, tornes, sí, a prendre, sí, sí, ja te tornen a fer una recepta. Doncs si n'hi ha d'encetat, que jo què sé, hi hagin 4 pastilletes o 5, doncs també.
I al mateix temps també fem una mica de reciclatge a les, clar, cases.
Sí, sí, fem una miqueta de neteja, sí, de la farmaciola.
Aquest,
sí,
tractament que ja vas, i acabar, tant, i te queden, sí, pues, 6-7 pastilles, pues, bueno, nosaltres les posem en caixetes, mentre no estiguin caducades ni res, doncs la feu arribar i també se'l podem fer arribar allà.
Perquè us heu posat en contacte amb les farmàcies del poble a veure si us poden subministrar, o també és una cosa que ara va molt regulada?
És que va molt regulat.
No. Abans potser es feia de més i de menys, no? Que per ser l'ibuprofer també, em sembla que és,
sí,
amb recepta,
sí,
no?
Sí,
també?
Però el de 400 no.
Val.
I el paracetamol també, eh? Si vols de gelocatil, vale, però si vols paracetamol, si és d'un, crec que també ha de ser.
Vaja, que demaneu farmàcia a la bàsica.
Sí,
eh?
Sí.
En aquest cas, clar,
el que es necessiten és
molta
venes, perquè...
És que segons que
tot és un perill allà.
Ho pots portar
allà,
allà, perquè... Aviam.
Clar, no pots portar. Un senyor que es havia mort la seva mare me va portar tots els medicaments que havia deixat la seva mare. Però clar, hi havia medicaments del colesterol, però si allà no es fan anàlisis,
clar,
no saben pas si tenen, no, colesterol. Clar. Llavors hi havia coses pel cor, però esclar, tot això... És que si no hi ha ni per fer una radiografia, no hi ha res.
I les criatures estan ben assistides?
Mira,
o no. Tampoc no hi ha mitjans?
Mira, un nano de 4 anys se'n va dormir al ras allà cuidant vaques, amb un ganivet llarg així.
Bueno, però això és el seu dia a dia, ells estan acostumats.
Ells estan acostumats. Aviam, allà és com aquella pel·lícula L'any de la marmota. Més o menys, cada dia és el mateix. El gall canta a la mateixa hora,
sí,
l'altaveu cridant a l'oració és la mateixa hora...
Les perquè són musulmans, dinar, sí, que són musulmans.
Sí. La dona preparant el mejunje és cada dia el mateix, és cada dia el mateix, cada dia, cada dia.
Cada dia menys.
L'únic que trencava l'esquema d'aquella casa i d'aquell veïnat érem nosaltres, no? Ells el que valoren més, els hi podem portar qualsevol tonteria, que si carmelos, que si quatre... Ells el que no entenen, i els omple més, perquè jo he parlat amb aquest noi, és que un grup de blancs ens gastem un diners per anar-los a veure.
Sí.
Això no ho entenen. Ells això no ho entenen. Per ells això és molt gran.
I també, Albert, el que veig jo també és el rebre el carinyo.
Sí.
Clar.
Reben, allà no existeix una abraçada, o no existeix.
No hi ha mostres de carinyo, no?
No existeix.
No hi ha petons, llavors, abraçades, no.
Llavors és com tot molt fred, no? I vas tu i la canalla, clar, tots els dents a sobre, perquè els abraces, no és, inclús la gent gran, el germà mateix, aquell noi, que ell deia que tenia aquell mal a la mà i nosaltres vam intentar... No hi havia allà. Però el sol fet de venir cada dia a que li fes una frega amb la pomada d'ibuprofè i embolicar...
Allò hi ha cura,
cada,
no?,
dia, i es moria de mal, i venia cada dia, penso, si no li fa res, això.
Bueno, però les abraçades curen.
És igual.
A tot, sí, i que els nanos, hi havia dies que els teníem que dir que prou, perquè és que ja... És que pràcticament només faltava que se sentessin allà amb nosaltres...
A dormir.
A dormir. A veure, si els diem tots a dormir, però és que no estem parlant de 2 i 3 nens. Estem parlant de 20 i 25 nanos cada dia, que la que ens veien, escolta'm, cada dia era festa. Cada dia
a les
7
del matí, com nosaltres ja estàvem, que ja
feia la bugada
i tot, ja els teníem allà. És que... Dic, però aquests nens no dormen mai, no mengen mai, no... Perquè, clar... Si els teníem enganxats tot el dia. És, no sé, és
I dius que,
molt
dius que ells us van cedir a vosaltres els seus llits, la seva casa.
Sí, perquè aquests tenen llits.
Sí.
Va, aquests tenen
I
llits.
I tu eres el cuiner aquests dies,
sí,
no?
Sí.
I com t'ho feies?
Jo he cuinat per nosaltres.
I què?
Aleshores, aviam, lo bàsic.
És que si no, només haguéssim menjat arròs bullit, eh?
Pasta, sopa, aviam...
Truita amb patates.
Truita de patates... Ous ferrats...
Sí.
Aviam, fet... El que passa que nosaltres també portàvem embotit d'aquí,
sí,
però és que ja tampoc pot ser res, perquè tampoc hi ha nevera.
Clar, i què tal ells al menjar aquest tipus d'aliments?
No, ells no ho mengen.
No?
No,
però no, perquè no han volgut tastar-ho?
No, perquè és que no. Estan, ells estan en una dieta que és a base de mill.
Ja.
Mill i arròs.
Mill i arròs. Ells
I una
no
herba verda, allà tot matxacat.
Ens van matar un xai per nosaltres, que no volíem. No ens el vam poder menjar de l'udú que era.
Clar, perquè
era
acabat de mort.
Pues
acabat
no,
mort,
és que allà no hi ha nevera, aquella carn no pot reposar. I a més, aviam, aquelles bèsties tot el dia volten per allà i són dures que no es poden menjar. És que és impossible.
Ells no mengen,
No mengen tall?
No. Tenen gallines, tenen fanous,
xais,
vaques...
I per ells els diners són les vaques.
Peix, aquest noi perquè... d'aquest del riu, però...
Jo no menjaria pas aquell peix, de veritat,
Ni hablar,
Pensa que aquells peixos estan tot el dematí allà, barca amunt, barca avall, allà al riu Gàmbia... I bueno, si
del riu que no vas veure amb les vaques mortes allà inflades. Clar, no,
les barques les vaques les porten lligades en el barco per poder
però
passar el riu.
Però tenen l'estómac a prova de bomba. Igual els hi donem una cosa nostra i els hi fa mal el nostre,
No, sí. Clar, sí.
Però bueno, els hi van fer unes truites de patates.
Sí, això sí.
I què, les van tastar?
Sí.
Ah, i a l'aioli els agrada molt.
L'aioli també els agrada molt, perquè l'ha provat aquí. Sí, hem fet aioli allà.
Vam endur un morter l'any passat.
Vam portar tres morters.
Ah, molt bé, molt bé.
Quan hi vam anar-hi.
Ai, l'any passat.
I els agrada, disfruten. I el divendres, el dia abans de marxar, els hi varen fer una festa a la tarda, els hi van fer xocolata
desfeta. Sempre els hi organitzem una festa abans de marxar.
Els hi van fer jocs de carreres de sacs, els hi donaven premis... Els hi van penjar unes pinyates plenes de caramels.
Es mataven.
Bueno, allò era la locura.
Escolta, entenc doncs que anàveu molt carregats vosaltres.
Carregadíssim.
Déu-n'hi-do.
A part de portar l'Albert amb la cadira de rodes, anàveu molt carregats.
Xocolata desfeta. Oli duíem, de tot.
Embotit per nosaltres, que això n'hem tingut, per poder menjar una mica... Bueno, perquè quan anàvem a Base, que és la ciutat que tenim a 2 hores d'allà, ja podíem anar a un restaurant i menjar alguna cosa, però tampoc no et pensis que... I bueno, anar a prendre una cervesa també a Base. I bueno, i també...
Base, que queda molt lluny del
poble,
a 2 hores.
Vàrem tenir una experiència allà a Base, hi havia un poble que anava... Bueno, allà va ser un bar que anava a prendre cerveses i un company va dir que, bueno, que si cerveses per emportar-nos allà al poble per prendre la nit allà a la fresca, que de fresca res. Vam anar a comprar una cosa i l'altra i resulta que quan es van a buscar les cerveses allà, allò resulta que de dia és bar i de nit, i de tarda és casa de cites.
En sèrio?
Sí. No vegis.
Nosaltres dèiem coses rares per allà. Perquè veiem unes noies i unes coses més rares i uns tios per allà per anar al lavabo, uns nois que ens miraven i pensaven, bueno, veiem...
Bueno, lavabo sí. Tampoc.
Vaja, que us vau posar en una casa de cites.
Sí, era l'únic lloc que podíem prendre la
casa
cervesa.
De cites. Mare meva, escolta.
Sí?
I clar, això després, quan això agafes el cotxe...
Home,
que tornes cap allà,
és un fart de riure.
Pixes de riure en el cotxe dient tonteries, i és això el caliu del dia a dia. Vull dir que d'allà totes també se'n passen.
I la temperatura em dèieu que molt bèstia, no?
Oh, jo em sembla que no... Bueno, mai de la meva vida, ni a la Índia, em sembla,
Sí, tant costa.
Em sembla que hem arribat fins a 45, però a més, molta humitat.
Molta calor.
Allò que costa de respirar, no?
Molta calor.
Molta calor. Però és que ni la nit. Ni a la nit. Perquè com que la teulada és de xapa, a fora la nit encara estaves bé, però quan entraves a dintre...
T'ofugaves.
Allò condensa molt.
A més,
molt,
has de dormir amb la mosquitera. Que encara... Molt.
Molt bé.
Dormim amb les cabres, dormim amb
gripaus, braços així que
abelles, d'aquelles tan grosses...
El que vulguis, hi ha de tot, tota la fauna.
Tota la fauna.
Estem voltats de fauna.
No, sí. Molt valents.
Entres i surten
però no et fan
cabres.
Res,
No?
No
sé jo si dormiré gaire tranquil·la, eh?
I llavors, aviam, pensa que el servei de lavabos allà, no hi ha lavabo, no hi ha vàter, és un forat a terra.
I tots allà.
I allà t'has de dutxar.
I perquè ens van fer un mur.
Sí.
Per nosaltres, fa 4 anys ens van fer un mur.
I allà, doncs mira.
El forat a terra és per tots?
Per tots.
Per tots.
Per tots, per tots.
Està bé.
Per tots, amb una tetera i anda. I un cubell, i apa.
A més, el problema de l'aigua. Nosaltres volíem anar a buscar aigua al pou per dutxar-nos a nosaltres, totalment prohibit. Les dones anaven amb bidons de 50 litres al cap portant aigua cada dia. Aviam, això també ens sabia greu.
Entre dos no podem, i elles s'ho posen a dalt del cap i pim,
llavors també t'has de rentar una mica de roba, que si afaitar-te, no és tan sols la dutxa.
No, i tant.
T'has de dutxar cada dia allà per estar una mica bé.
Doncs han vingut aquí a la ràdio a fer una crida per recollir aquests medicaments, tant de bo en puguin recollir molts i que vagin ben carregats, no sé si amb cadira de rodes o sense.
Però ens n'adonen una,
mira,
també.
Mira, doncs ja saps, aquesta vegada toca tu, Maria Pilar.
No? La tornaré a provar.
La tornaràs a provar.
Va ser molt divertit.
Sí. Escolta'm, aprofitem per fer una crida. Mira, sí. Maria Pilar, la teva càmera és aquella, la número 1, si vols fer una crida tu mateixa.
Bueno, jo el que vull dir és que, a veure, hi ha coses que estan de més i de menys, no? Jo, per exemple, el que és la higiene, el que és el menjar, que mengin més bé o més malament, perquè de criatures allò famèliques no en veus, ni gent famèlica no en veus, veritat, Albert?
Sí.
L'escola, si volen anar-hi tenen escola, encara que sigui 25 minuts caminant, hi ha una escola, vull dir, amb els mestres maquíssims. Els hi van portar també moltes llibretes perquè els hi feien falta. Quan vam anar al poble van venir carregats amb 100 carpetes grosses així de llibret. Tot això és de més i de menys. Ara, el que sí que vaig trobar és la sanitat, està horrible. Vam dir aquí sí que s'ha de fer alguna cosa, la sanitat és horrible, horrible. Vull dir, és que jo me recordo quan vaig, com aquella criatura que tenia la cara tan cremadeta, que no era ben tan fos com els altres, i li passo la mà per davant, dic, clar que no plorava, perquè els tan petitons que encara no ens havien vist els espantem, els blancs, clar. No? Clar, els que tenien de 0 a 4 anys no havien vist cap blanc, i tots plorant, i aquest vaig pensar que és estrany, i dic, però si no hi veu, ningú s'havia donat compte que aquella criatura no hi veia. Els altres, una criatura amb 5 anys, amb el petit de 9 mesos al coll i amb el seu... d'allò, passen per sobre les brases unes cremades. I això sí que està fatal. I vam dir, no pot ser. I com aquest metge ens va venir i ens va dir que no tenia absolutament de res per curar, ni una gassa, ja sabem que no és problema... És problema dels governs, això, però si els governs no hi fan res... Si recollim el que recollim, poden estar curats 2 mesos, doncs nosaltres ja en diem bé.
Clar, és ben bé per posar pedaços,
no? Que n'hi ha per
no?
4 perquè... mesos, doncs clar. Millor. Però com a mínim que no sé.
El que és una pena és que no hi hagi una continuïtat, no?, d'aquest servei, ja.
A la que gires cua ja està.
I acabat, no?
Bueno, a la que jo... se li acabarà això, aquest home ja ho sabem. Però, sí. Mira, si doncs és el que dic, si durant 4 mesos s'arregla una mica aquests 4 mesos, doncs ja ho donem per bo, saps? No. Mm-hmm. Tampoc els salvarem, ja ho no. Sabem que no els salvarem.
És un pedaç.
Però la sanitat és el que pitjor està.
Sí. Molt malament.
Tot l'altre en fas de més i de menys, però la sanitat...
Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en aquesta recollida podeu anar a la perruqueria de la Pilar, al carrer Bruguera, també als Tins Morell, també al carrer Bruguera, o a la ferreteria de Can Negre, al carrer Jovara.
Si algú coneix la fruiteria de la Dolors...
Sí, al carrer Bruguera també.
Al carrer Bruguera també, la Dolors també ho recollirà de molt bona gana.
Clar que sí. Doncs escolta, tant de bo pugueu marxar ben carregats.
Aviam, ho intentarem. Vull dir que la il·lusió hi és.
Clar que sí.
El que et mou fer aquestes coses és que realment quan te piquen el cor, i en aquest cas aquest grup de gent, doncs tenim el cor, amb ganes de fer coses, doncs es poden fer aquests petits projectes, no per solucionar, com deia la Pilar, grans problemes.
Bueno, és per posar un pa de set,
però si podem donar, encara que sigui 24 hores de felicitat i veure que realment en aquest món doncs, encara hi ha persones que són capaces de fer aquestes petites coses, doncs omple molt.
Escolta'm, estic pensant que hi hagi alguna persona que ens vegi o ens escolti que digui, ostres, doncs a mi m'agradaria apuntar-me amb aquest grup de gent. No sé si esteu oberts a que algú més es pugui apuntar.
A veure, de molta gent a la casa aquesta no hi cap.
Clar, perquè no és una,
és una casa
particular.
És que és una casa.
D'acord.
Bueno, és una casa, és com un magatzem, diguem-ne, i allà hi ha com 4 o 5 departaments sense portes ni res, eh?
Sí.
Però clar...
És impossible, perquè hi ha una i primera, és el que deia la Pilar, l'espai és el que ells han de sortir fora perquè nosaltres puguem dormir mullits.
Sí,
llavors,
està clar.
Llavors ells dormen al ras. I segona, que veiem, nosaltres anem una mica en plan d'amics. No podem portar allà perquè és que tampoc hi ha... No hi ha més, és que no es pot fer res més del que hi ha.
Només que hi hagués un petit lloc per poder-hi anar, sí, però...
No, està clar.
Però clar, és que anem en una casa.
Pensa que estàs dormint i venen a veure l'aigua de l'habitació. Vull dir, tenen allà unes tinajes amb aigua perquè es conservi fresca i estàs potser allà en calçotets o estàs allà preparant-te per sortir entre un allà a prendre un got d'aigua i se'n va.
I no truquen a la porta.
I ara és que no n'hi ha de porta.
Bàsicament, perquè no n'hi ha.
No hi ha porta, hi ha una cortina.
Sí. Molt bé, doncs, que tingueu molta sort i espero que vingueu a la ràdio a explicar-nos-ho.
Jo, Sònia, també el que vull dir, Albert, és que No havia fet mai una crida d'aquestes, així que la gent és molt solidària, sí. Però molt. O sigui, vam penjar-ho. Perquè nosaltres vam dir... Li diem a la Sònia, amb l'Albert, per anar
a la ràdio,
i vam
clar.
Dir, no, que si se'ns desborda massa la cosa, com ho portarem, no? I vam dir, va, només posem-ho al Facebook. Doncs només... Llavors va ser tu que ens vas dir, no? Perquè no veniu. I doncs només de posar-ho al Facebook, hi ha hagut... Però com un...
Bueno,
com
la gent es mobilitza.
Pensa una cosa que...
Però que ja tenim...
Nah, però és que les xarxes són això.
Volem,
són les coses bones que tenen les xarxes que s'escampa tot de
seguida. I la gent és molt solidària,
clar que
molt,
sí.
Molt.
Doncs escolta, quedem que quan aneu i torneu, veniu aquí a la ràdio i ens ho expliqueu.
Sí.
Tornem a explicar més experiències.
Molt bé, molt bé. Doncs gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per ser
gràcies
tan bons
tu,
i per tenir aquest cor tan gran.
Bueno.
Moltes gràcies. Fem una pausa i parlem amb la neuropsicòloga Lorena Grau. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre. Carrer Anselm Flavé, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado. Tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado. Hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Interactua amb nosaltres. @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa, comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Estem minuts camí de les 11, avui ens visita la neuropsicòloga Lorena Grau. Aquest dijous dia 19, es farà la darrera sessió de les xerrades per a familiars d'Alzheimer i altres demències. Faran un repàs de l'any i presentaran les propostes d'aquest 2020. Lorena Grau, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Aquest dijous, no l'altre,
sí.
El dia 19, eh?
Hi ha hagut un canvi de data, sí. I l'hem passat el dia 19.
Fareu balanç d'aquest 2019. Com ha anat?
Exacte.
Com
molt anat? Bé. La veritat que, bueno, ha sigut un any, doncs això, que hem fet moltes xerrades, no?, i hem estabilitzat el grup. És un grup, la veritat, que bastant estable. I tot i que les xerrades es fan cada 15 dies, doncs la veritat que, bueno, tenim un bon volum de familiars, no? Entre, a veure, la mitja és entre uns 12-13 familiars. Hi ha sessions, potser, que han arribat a 19, algunes que una miqueta menys, i bueno, el balanç ha estat positiu perquè penso que hem aconseguit, no?, estabilitzar un grup que anem treballant i, bueno, que estan molt contents.
Unes xerrades que depenen de l'Associació de Voluntaris de l'Hospital de Calella. Habitualment els temes sempre són els mateixos d'un any per l'altre o intenteu variar-ho?
No, anem variant. Pensa, la primera, o sigui, nosaltres fem cada 15 dies, com et deia, el primer dijous del mes sempre és una xerrada, doncs, que faig jo des de l'Associació de Voluntaris Amics, sí, de l'Hospital, i sempre enfocada més a la part psicològica, no? Més de gestió de les emocions, les alteracions de conducta, una mica també, doncs, conèixer quines són les atraccions cognitives, no?, pròpies d'aquestes demències. I després, el tercer dijous del mes, sempre és com que treballem conjuntament amb l'hospital, ve alguna persona especialitzada o algun professional de la casa, doncs, que ve a fer una xerrada relacionada també amb les malalties, però des de la banda més, pues, o ve també de gestió de les emocions, com per exemple, pues, hem tingut el tema de la regulació de l'estrès, que va venir una de les infermeres, una cap d'infermeria, o bé més mèdiques, no?, com serien, doncs, més des de l'àmbit de les demències, però des de la part més mèdica.
Per cert, que aquest cap de setmana hem tingut notícia del laboratori Grífols, que sembla que hi ha un assaig,
sí,
que sembla que ha donat bons resultats en quant a l'estabilització de la malaltia, no? No sé,
sí,
si us ha arribat això.
A veure, s'estan fent, la veritat que així com fins ara s'havia parat una miqueta tot el tema dels assajos clínics, ara s'està portant a terme diversos estudis, com per exemple, doncs, aquest de Grífols, i després també ens van explicar des de l'associació, des de l'ACE, des de la Fundació ACE, també estan fent diversos estudis, i bueno, esperem que això vagi en bon camí i acabi, doncs, bueno, trobant a poc a poc, pues, bueno, medicacions o bé que puguin estabilitzar la malaltia. Ara per ara, conclusions, no, o sigui, s'han de posar a terme, no?, i veure que realment, pues, funcionen.
Normalment. Però sembla que és un assaig que es podria aplicar,
sí,
de cara al 2020.
La veritat, no? Que sí, la veritat que no tinc constància, la veritat que no... Uh-huh. Però sí que s'estan fent molts estudis i que, bueno, esperem que aquest, pues, si es pot aplicar el 2020, doncs que sigui un estudi
Bueno. Parlaven, això sí, en fases molt, molt incipients, no?
Sí, és clar, tots els estudis van una mica en camí de poder detectar, no?, aquests estadis més prodròmics, que encara no s'està manifestant la malaltia en les activitats de la vida diària, i doncs seria el moment en què donaria més bons resultats aquests tractaments.
Perquè és molt difícil diagnosticar un Alzheimer o una demència tipus Alzheimer?
Clar, el problema de les demències és que, clar, o sigui, ja comencen, bueno, ja fa molt de temps, no?, que tenim el tema dels biomarcadors, però, clar, influeixen molts altres factors. O sigui, el tema una mica també de la reserva cognitiva, el tema de, també a nivell ambiental, hi ha molts factors que poden desencadenar la malaltia, i fins i tot pot ser que portis, no?, aquest biomarcador i no acabis desenvolupant la malaltia.
Un biomarcador, què és? Algun indicador que...
És un indicador que que pot ser que comenci, que es pugui donar la malaltia en un temps breu de temps.
I això què ho detecteu? Amb una analítica? O...
Bueno, això ho fan, sí, els metges, ho fan amb moltes... Bueno, és una analítica i a través de líquid cefalorraquidi.
Yeah.
Són proves mèdiques i que sí que, clar, ja comencen a detectar molts casos, però bueno, sí que, bueno, jo crec que encara tenim un procés, no?
Un camí llarg, no?
Exacte.
Però està bé, celebrem, aquestes notícies.
Doncs sí.
Aquestes xerrades estan dedicades, orientades a familiars i cuidadors de persones amb demències. Què heu preparat de cara al 2020?
Bueno, pues, com em preguntaves abans, no?
Sí.
Sí que hi ha xerrades que són molt importants, que les anem repetint any rere any, com per exemple són tot el tema dels trastorns de conducta, que és una de les coses que ja hem anat comentant altres, no, altres vegades, que és un tema molt important per les famílies, ja que la seva gestió és complicada i moltes vegades pues, no naixem apresos, no, per poder fer front a aquest tipus d'alteracions de la conducta. Però sí que, bueno, cada any intentem, amb aquest dia 19, no, que farem l'última sessió, sempre plantegem, no, quins són els temes que els familiars doncs, voldrien tractar, no, una miqueta per fer una mica, pues, a part de les xerrades que nosaltres creiem que són importants, doncs, que els propis familiars siguin els que fan una mica la demanda també d'altres temes.
Clar,
que els puguin interessar.
Clar, perquè a fi de comptes són ells els que es
Exacte.
Troben cada dia amb el percal, no?
Exacte.
Si m'ho permeteu dir d'aquesta manera,
Exacte,
no?
Exacte, sí. Llavors, clar, aquest dia 19 sí que hem plantejat alguns i hem començat a programar una mica el calendari per l'any vinent.
Doncs mira, fem una però... cosa. Anem a les notícies de les 11.
Perfecte.
I fem una miqueta d'espoiler, d'aquest
vale.
calendari del 2020, Lorena. Perfecte,
sí? Gràcies.
Escoltem les notícies de les 11 i tornem d'aquí a 4 minuts. Primera hora de la ciutat parlant amb la Lorena Grau, la neuropsicòloga de l'ABAP. Lorena,
sí.
Parlàvem de les xerrades per a familiars i cuidadors d'Alzheimer de cara a aquest 2020 i farem una miqueta d'espoiler, de les xerrades que heu preparat per aquest nou any.
Sí, com et deia, acabarem de fer la programació amb els familiars, no, amb aquelles xerrades que potser els hi puguin interessar, però sí que una miqueta tenim clar els temes que et deia que són una miqueta que anem repetint, no, com serien el tema dels trastorns de conducta, que parlarem amb la doctora Xadabai, la neuròloga, una de les neuròlogues de l'hospital. Després volem plantejar el tema de cuidar-se, la higiene postural, no? Perquè moltes vegades doncs, el tema de, a lo millor, aixecar una persona, no? Que, quins són les postures més adients per no fer-nos mal a l'esquena, no? Tot això per no generar una càrrega física. Després també hem plantejat de fer una xerrada per transformar la ràbia, que serà una dinàmica, que penso que també és important, no? Que és una de les emocions que probablement estan més presents.
Clar, deixar anar tot allò que vas acumulant, no?
Exacte, o sigui, guanyar estratègies per poder gestionar-ho. I després hi ha un tema que sempre anem tractant, que és el tema d'aspectes legals, que ve una advocada de l'Associació de Famílies d'Alzheimer, que sempre li demanem que vingui per parlar una miqueta de totes aquelles gestions una mica legals que a vegades és important fer, com per exemple posar el tema de quan comences a fer les gestions, no, de la malaltia, doncs que els familiars doncs, puguin fer, tinguin aquest... com els poders, no? Que moltes Clar. Vegades incapaciten doncs, que puguem començar a fer tràmits i que després és dramàtic quan hem de començar una incapacitació perquè és molt de temps. Uh-huh. No? És un procés molt llarg.
Sí, és molt llarg. L'administració molt farragosa en aquest sentit?
Bueno, més que res perquè has d'activar tota una sèrie de, no, de recursos i és un tema que és llarg i a més és desagradable. Tant Clar. Per la família com per la pròpia persona. Llavors, amb el tema dels poders doncs, és un tràmit que podem fer abans i que això ens ajuda en aquest procés de la malaltia perquè els processos no dificultin encara més, no, el que és tot el que comporta, no, aquestes malalties.
Per la gent que estigui interessada a cuidadors, en aquest cas familiars de persones amb Alzheimer i altres demències i també malalts, què han de fer?
Doncs nosaltres el procediment que seguim és que facin una primera entrevista, no? Des de l'Associació de Voluntaris Amics de l'Hospital, no? Demanant hora amb mi directament. Ho poden fer a través directament de les consultes externes o a través del metge de capçalera o dels especialistes. I a partir d'aquí doncs, ja comencem un procés d'acompanyament individual i llavors proposem que vinguin a les xerrades, a les sessions que fem quinzenalment per fer una teràpia més grupal que és molt beneficiària per a les persones.
Ja per acabar, els familiars... Què us expliquen? Tot el que expliqueu en aquestes xerrades, ells ho acaben portant a terme? Els facilita la vida a l'hora de cuidar una persona amb una demència?
Que el balanç de les persones, dels familiars que venen, doncs penso que és molt positiu. De fet, ens agraeixen, no? Que des de que venen, doncs els ajuda molt a gestionar-ho. El que passa que sí que és difícil. És difícil aplicar-ho, no? Perquè sí que nosaltres els anem donant tècniques i eines, però com que cada persona és un món i cada moment és una situació diferent, a vegades és difícil. Però penso que el fet de donar eines i de que puguin parlar entre ells, no? Entre els familiars que es troben amb aquesta malaltia, doncs els ajuda molt a portar-ho millor.
Doncs ja ho sabeu, són les xerrades que fan des de la VAP amb la neuropsicòloga de la VAP, la Lorena Grau, i altres professionals per a cuidadors i familiars de malalties, de demències, Alzheimer i altres demències.
Moltes
molt bé,
gràcies.
Lorena, bona feina, bon final d'any.
Exacte,
i ens
igualment.
Tornem a escoltar a partir del gener.
Perfecte.
Que vagi
moltes
molt bé, gràcies.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre, carrer Anselm Claver, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado. Tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado. Hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamplà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Au, doncs som-hi amb la segona hora de la ciutat, 11 i 11. Saludo als tertulians que ens acompanyen avui, el Josep Besart, bon dia Josep, alcalde
bon dia.
Besart, Lluís Mates, què tal Lluís, i el Josep Maria Parella.
Bon
hola.
Dia.
Disculpem avui la presència del Manuel García i també del Xavi Nogués, que no han pogut ser amb nosaltres. Em deies, Besart, alcalde, que has estat escoltant l'entrevista que hem fet a l'Albert i a la Maria Pilar d'aquest viatge a l'Àfrica i que hi tenies alguna cosa a dir, no?
No, més que res, que segurament em posaré en contacte amb ells,
sí,
per donar-los un cop de mà, perquè tot el que he anat parlant, doncs, tinc una mica d'experiència, perquè he anat, em sembla que són 6 vegades, si no són 7, ja, però tot compte. Justament a Gàmbia, amb una ONG que vam crear amb el Rafa González, malauradament
sí,
ja mort,
i
com que vam estar allà lluitant moltes vegades amb el govern de Gàmbia, quan hi havia el dictador, el Yahya Jammeh, i ens vam haver d'espavilar molt, doncs, home, penso que aquesta experiència que vaig adquirint aquells viatges, doncs es pot ajudar també amb ells a organitzar-se pel que he sentit de la manera com ho fan ara.
Sí, el que passa és que és això el que deien, no? Que Està molt bé que hi hagi gent que doncs, hi aporti el seu granet de sorra, el que passa és que no hi ha continuïtat, és a dir, ara hi portaran doncs, un munt de medicaments, però quan s'acabin no hi ha ningú que reposi doncs, tot això, no?
Aquest és un dels problemes que té Senegal, Gàmbia, Guinea, tots aquests països, això en Quim Fàbregas també ho coneix molt bé,
I
és que no hi ha continuïtat. Els governs són la majoria corruptes i, per tant, el que es preocupen és d'enriquir-se ells i ja està, no? I en tot cas, a la zona turística sí que s'ho preocupen, però la resta del país el deixen abandonat. Aleshores, clar, qui ha de fer alguna cosa allà és la gent d'Europa, que de bona fe, doncs, a través de ONGs o a través de persones privades, fan gestos sobre el territori. Però, clar, si no hi ha una estructura organitzada, és molt difícil poder tenir una estructura allà sobre el terreny. I això dificulta molt tot qualsevol tipus de feina que es pugui fer. Nosaltres, per exemple, portàvem llençols als hospitals, perquè no en tenen, literalment no en tenen, i el govern doncs, passa olímpicament, no? Doncs, bueno, carregàvem un container, es portàvem llençols, es portàvem medicaments, alguns aparells que aconseguíem d'aquests més antics dels hospitals que s'estreien de sobre, però també s'ha vist que d'això al final, si no hi ha un suport institucional, els ajudes un temps, saps que funcionaran uns mesos...
Poses un pedaç.
I... te'n trobaves molts, fins i tot a Gàmbia hi havia molts metges cubans tenen un conveni i molts metges cubans van allà, no? I ens ho deien així, no? I molt de conveni ens deien, però aquí estem sols. El govern de Gàmbia no ajuda amb res. Llavors els havien d'espavilar com podien. I gràcies a les ONGs que anaven per allà, doncs anaven fent peticions, anaven rebent material i anaven funcionant. Un país no pot funcionar així, està clar.
No, està clar, està clar. No sé si Mates i Farella heu estat mai anar al territori.
No.
No he estat mai. L'únic que puc aportar és que jo conec...
gent d'aquí, de Gàmbia, que hi van cada any... O sigui... originals de Gàmbia, que viuen aquí i que van cada any o cada dos o tres anys i parlant un dia amb un d'ells em deia, hem de viatjar via París perquè si viatgem des d'aquí tenim que anar a Senegal i a l'aeroport del Senegal ja ens esperen i això que era Gàmbia.
Els hi registren tot, no?
Els hi registren, els hi requisen
i,
bueno, i la mateixa policia a Gàmbia amb ells mateixos també si es despisten també.
Sí, bueno.
I el que passa que ell em deia, però com que jo sóc europeu m'imposo. Però si no estigués visquent aquí i no sapigués una mica, no hagués vist una mica de món, em prendrien el pèl anant i tornant.
De fet, nosaltres, malgrat que allà hi havia un dictador i que no era precisament un bon home, havíem de posar-nos en contacte amb el govern, perquè si no, per descarregar el container del port, podies estar com dues setmanes o tres setmanes. Si no tenies un contacte governamental, llavors en tres dies ho arreglaven, el contenidor aquell podia estar allà...
Esperia.
I el dia que el anaves a obrir ja no trobava res.
La meitat.
Per tant, o anaves per la via governamental amb algú d'ells, del govern, que deien, escolta, això és del govern, no es toca, no trobava res. No?
A més, que van molts diners, tinc entès, enviar un contenidor, no?
Depèn. Entre 1.500 i 1.700 euros el petit i uns 3.000 i pico cap a 4.000 el de més gran.
Déu-n'hi-do.
Sí, té uns costos, clar. Però, bueno, si l'omples del tot, et surt bé.
Clar,
perquè mateix nosaltres com ho fèiem, ens posàvem en contacte amb la gent que viu aquí a Calella, a Pineda, i ells mateixos aprofitàvem també per carregar coses. I llavors dèiem, home, ja que us facilitem el contenir, paguem alguna coseta, almenys. I entre uns, l'Ajuntament que ens donava una petita subvenció i els particulars que ens ajudaven, doncs pagaves perfectament el contenir.
Molt bé, tornem a casa. Algunes de les notícies que hem generat aquests dies aquí a radiocalella.cat, el Càritas, el menjador social de Càritas Poblenou, que alertava els micròfons d'aquesta casa, aquesta setmana per cert vindran aquí a la ciutat, de la crisi de padrins. Ei, que el menjador, si no s'hi posen diners, corre perill. Si us sembla, sentim les paraules de Juan Marín, que és una miqueta el que coordina doncs, tot això, per contextualitzar una miqueta i després en parlem.
Cada mes... Està faltant diners per pagar les despeses. O sigui, nosaltres, als nostres proveïdors, pues, les anem pagant. I com podem pagar? Pues podem pagar perquè al principi se va abocar molta gent en aquest programa i els diners, diguéssim, que sobraven els van guardar i ara estem gastant d'aquests diners. Si anem en aquest ritme, l'any que ve hauríem de tancar. El 90% són persones de Calella i de Pineda que han sofrit aquests problemes econòmics que no poden tirar endavant. I hi ha gent que no té sostre i, per tant, no pot guisar, no pot... I llavors ha de venir aquí a menjar, si no, no menja. També hi ha gent que té una mica de diners i pot llogar una habitació, però tampoc té per poder fer... per poder fer el menjar. O sigui, aquest menjador està pensant per gent que, per les raons que sigui, no poden cuinar. Perquè si poden cuinar, el banc d'alimentos ja les dona aliment perquè facin a casa seva. Estic segur que quan parlem segur que la tindrem. I en aquest sentit no tinc problema. Mm-hmm. Vale? El que passa és que potser les persones que estaven encarregades d'això, doncs, pel que sigui, no havien contactat o no havien pogut contactar.
Deia que no rebien en aquest cas ajuda econòmica de l'Ajuntament de Calella, però segurament era perquè no hi havia hagut un contacte, no? Que estava pendent, doncs, aquest contacte amb l'equip de govern actual. Bé, és un tema molt preocupant, perquè realment qui va a un menjador social a menjar és perquè realment no té un altre lloc on anar.
Home, jo penso que, i no és que no tingui un altre lloc, és que estem vivint en una societat que promou, en certa manera, que determinades persones, famílies fins i tot, en situació de risc, tal com estan en l'economia, cauen en el risc, és a dir, cauen en la pobresa. No? I a partir que entres en el sistema de la pobresa, qualsevol cosa és possible. És una roda de la qual és difícil de sortir-ne. Per tant, són imprescindibles aquests ajuts. Són imprescindibles. Menjadors, banc d'aliments o d'habitatge, també. Bueno, això ens hauria de fer plantejar, sobretot des dels ajuntaments, els hauria de fer plantejar molt bé en què val la pena gastar els diners municipals, o sigui, en festes i festejos, o potser en garantir que les persones que no tenen cap mena de recurs, doncs, puguin tenir uns mínims recursos per viure. Jo crec que estem arribant a un moment en què potser determinats activitats, i mira que m'agrada la cultura, però haurem de començar a pensar-ho, perquè els recursos són limitats, no oblidem.
No, és que hi ha. Uh-huh. No, a mi, estic d'acord. El que passa que també és un problema, diguéssim, cultural, perquè jo sento molta vegada gent del carrer que em fa posar de vermell de vergonya, que dona la sensació de que el que es donen a aquesta gent és insat. A mi per què han de donar a aquesta gent? Sí o no? O sigui, això que diuen, té tota la raó, però jo dubto molt de que fos molt ben acollir que, per exemple, es triessin diners de festetes, que és veritat, que no tenen importància, anem a dir. Molts per fer coses d'aquestes, perquè n'hi ha que... O sigui, jo me'n recordo una frase, una cosa molt, molt d'allò, que allà en el allà com hi havia allà al carrer de l'Església, la Càritas, i anaven... Mira, jo tinc d'anar amb un no sé què, un cotxe nou, i els altres anaven amb Mercedes, i el Mercedes que se'l havia tret tothom perquè no podien anar ni a la cantonada. Uh-huh. O sigui, hi ha molt de desconeixement d'això, sí. hi ha gent que té molta mala llet, i que tot això ho fa servir pels seus interessos particulars, i això és molt lleig, però ja sé que ha de ser un problema de tothom, i no és així, i fem-se encàrrec de que nosaltres segurament aquí pensem tots igual, però que hi ha molta gent que... O sigui, s'ha intentat fer política, o sigui, repartir una mica les coses perquè serveixen. Si féssim, imagineu-vos només a l'estat espanyol, la gent que hi ha, que la feina que té menjar, que no té casa, que no té res. Si segurament si es treguin totes les festes i festetes que es fan i aquest diner es dediquessin totes a aquestes coses, no dic que se solucionés, però... estaria molt més acotat. El que passa és que dubto molt que la gent no acceptés això.
Hi ha diverses situacions. També hi ha un tema que ara ho estaves dient i que jo he viscut a nivell professional, que és el tema de com es distribueixen els recursos que tenim en els ajuntaments o l'administració a Catalunya o a l'Estat, no? Nosaltres en el Centre Psicopedagògic firmàvem uns documents que són per aconseguir unes beques per poder assistir precisament a uns serveis psicopedagògics, no? I què vam detectar? Doncs que hi havia determinades famílies que venien, ens portaven el document, nosaltres el signàvem, i quan signes aquest document representa que aquella família ha de portar el nen en el nostre centre per poder oferir l'atenció a canvi dels diners que rebran. I no venien. I vam descobrir que aquesta gent aconseguien la beca, uns 900 euros l'any, i se'ls quedaven.
Això
clar, això era un frau. Clar, llavors el meu vaig trucar en el departament i dir, això qui ho controla? No, això no, cada família, cada escola, cada centre, vaig trucant als centres educatius, això qui ho controla? Doncs els serveis psicològics del departament d'ensenyament, ja, però fan un control exhaustiu, un seguiment personalitzat, diu, no, home, això no ho fem. Vale, per tant, ja teníem l'entrada al frau. Va? I com això, altres elements.
Sí, sí.
També bueno, caldria això,
hi ha gent que s'ensanya amb això i posa tothom també dins el mateix sac.
Exactament, no? Tot
tampoc s'ha de fer.
Sí, evidentment. Però tu ja saps que és el recurs fàcil, no? Posar tothom dins el mateix.
També, per exemple, hi ha persones que assessoren, entre cometes, aquests assessors, persones migrants que venen de fora d'Espanya, i, per exemple, els hi diuen, heu de tenir 4 fills, perquè amb 4 fills sereu família nombrosa i tindreu un piló de serveis gratuïts. I és així. I, per tant, què fan? Tenir 4 fills d'entrada.
Oi, a més, com hi havia allò que... Perquè els fills hi tindran 3.000 euros, encara.
Sentim a masses.
Sí, no, jo estic d'acord amb el que esteu dient. El que passa que estem focalitzant molt sempre els problemes amb l'individu, no? De si, aviam, el que va buscar una beca de 900 euros i d'alguna manera se la trepitja, suposo que no té moltes més opcions, tampoc, no? I el que passa que s'està amb el neocapitalisme que hi ha, amb la lliure circulació de capitals, amb el tema de que realment amb una empresa gran a través de l'informàtica i a través d'internet li és tan fàcil muntar sistemes productius i acumulacions de riquesa que realment, és clar, sí que un ajuntament es pot treure una festa, però segurament no. Hi ha 10.000 coses a fer abans que treure una festa per sí que potser alguna família està abusant. El que passa que des de fa va començar la Thatcher amb l'altre, el que era pistolero, en Reagan, amb l'ultraliberalisme.
De pel·lícula.
Sí, de pel·lícula. De pel·lícula i de no pel·lícula. I van començar aquesta gent amb l'ultraliberalisme fa 30 anys i estem veient les conseqüències dia a dia per tot arreu. Vull dir, això és una mica la llei del pèndol ara. Clar, ultraliberalisme i ara que ens trobem? Ara ens trobem mobilitzacions per tot arreu. Per què? Perquè quan la gent se l'escanya molt, doncs mira, tot Sud-amèrica alçada, França estan de vaga, perquè són polítiques econòmiques a nivell general que estan deixant les persones a banda, que només busquen el benefici d'uns pocs.
Jo parlava de l'Ajuntament perquè és l'administració més propera al ciutadà i que moltes vegades acaba de resoldre els problemes reals. Però evidentment això és un tema d'Estat. És a dir, és l'Estat el responsable de vetllar per aquestes polítiques, evidentment.
Jo pensava que és més que un problema d'Estat. Tens raó, però que és més que un problema d'Estat. És un problema mundial.
Sí, és un problema mundial, però si focalitzem i mirem des d'una perspectiva, diguem, més propera... Com
si ara fos el clima, en Trump ja no vol ser-hi res.
Tot passa així, no? Que globalitza. Però sí que és veritat que el govern espanyol, per exemple, fa un pressupost anual per l'exèrcit i cada any se'l salta perquè n'hi posa més. Coi, d'on te'ls treu aquests més diners? D'on te'ls treu? Clar, és que a veure, al final t'acabes agafant una mala llet, perdoneu l'expressió, perquè dius, escolta, fem un pressupost, resulta que el govern se'l salta, se'l passa pel forro i sempre destina més diners a un tipus de serveis que, francament, perquè els volem?
Per res. Perquè si haguessin d'allò ens volien passar els míssils per sobre.
Ah, és que al final te fot ràbia aquestes coses. Quan tens nanos i tens famílies dormint al carrer, passant gana, i en canvi estan gastant diners per comprar tancs, comprar avions, comprar no sé quantes bales i quantes animalades d'aquestes que no serveixen per res, mentre que l'altre estem passant...
Per fer submarins que no suren...
que no entren al port i coses d'aquestes. Sí. Per això dic que és un tema d'Estat. Si a l'Estat mateix no hi ha una sensibilitat cap a aquesta situació de la seva ciutadania, què hem de fer els ajuntaments, el que puguem? Però els ajuntaments on te traiem els diners?
No podem
gaire, els ajuntaments.
Tapar forats per tenir el problema a la vora.
Clar, el tens aquí. Són gent que coneixes a vegades.
És que, esclar, i no tenen per què, Tu sí que ho saps, tots ho sabem aquí, que els diners que recapta directament l'Ajuntament són molt pocs, poquíssims. Se'n refia molt, segons els habitants, dels diners que li donen l'Estat. I no pots sortir gaire d'aquí, no pots crear un impost nou.
No. És curiós això que diu el Parella, perquè l'ascensió que té la ciutadania segurament és el contrari, no? Que els ajuntaments recapten molts diners.
És el que dic jo, president.
Sí que recapten diners, però moltes vegades aquests diners són finalistes.
Sí,
jo cobro una taxa, un diners, per fer un servei, i no els puc destinar a una altra cosa.
Per recollir les brosses, per exemple, o el que sigui.
Tots aquests diners no es poden fer perquè es volen, sinó que van destinats ja a una cosa molt concreta. No? Quin és l'ingrés més important, probablement, a part del que arriba de l'Estat? L'IBI. Però amb l'IBI no ho fas tot, tampoc.
No ho fas tot, és impossible. Tant de bo, o tindríem una mica... Si ja
jo vull dir que sí, però és difícil destinar a tot el diners que pot arribar a cobrar un ajuntament o disposar d'una cosa que precisament tu no es compta que és justa, que és més, molt més justa que fer no sé què. És molt difícil, molt, molt. Perquè en aquest moment hi ha una, m'agradaria saber els vots de... Ai, els vots. Els vots de Vox, d'on te surten?
Una part de gent que té necessitats.
Sí.
I de gent que no accepta que en aquest que no ha treballat mai o qualsevol cosa així se li donen diners per no morir-se de gana. Home, això ho sabem.
Però
a Calella,
això, Mates, això que dius, de gent que té necessitats, però si precisament aquest partit el que vol és fer fora amb moltes d'aquestes persones que demanden ajudes.
No, no, no. Aquests partits...
Van retirar les ajudes.
Sí, aviam, aquests partits...
Ja s'esclarirà per segon.
D'una part, o sigui, si tu mires a Barcelona on t'han tret més vots, han tret més vots a Sant Gervasi, que és un tenor rics, i a Nou Barris. I justament Podemos no ha tret un bon resultat perquè una part del vot que anava a Podemos ha passat directament de Podemos a Vox. Per què? Perquè la gent que se sent frustrada busca solucions extremes i llavors a Vox li interessa fins a cert punt que les coses no funcionin perquè enganxen una part del vot d'aquest tipus, igual que en Trump als Estats Units, i que sí, que qui va votant en Trump? Pues els suburbis industrials.
La gent que van dir, a vosaltres els negres a classe baixa, blanca.
Sí, molt dels estats d'interior dels Estats Units que són els conservadors van votar en Trump perquè aquests defensa el model americà de vida. I llavors aquests van dir, per sobre de qualsevol cosa,
vosaltres no
perquè defensa allò dels americans primer, però, que s'anima l'ara.
Sí, però associacions ultradreta, i això ha passat a Grècia, i això passa a Madrid, munten hogars socials, munten això.
Per
la gent del país.
Pels nadius, vaja.
Sí, per la gent frustrada, que no... Però, sí, que,
no aquí, jo avui estava llegint que els de Vox tornaran a incentivar a eliminar les pensions. O sigui, un dels objectius, curiosament, és carregar-se el sistema de pensions que té l'Estat.
Ah, sí? I una persona que ha treballat tota la seva...
No, ahir, i avui al dematí ho han tornat a dir les declaracions.
Però llavors...
Jo no entenc com la gent pot votar en un partit que un dels seus objectius, entre altres, és precisament eliminar el sistema de pensions i que sigui privat, vol això.
Però quina alternativa proposen?
Que es privatitzi.
Un pla de pensions?
Clar, un pla de pensions.
Està bé.
Però, clar, el periodista li fa la pregunta, bueno, però llavors...
Un pla de pensions, que hi ha gent que ha fet pla de pensions,
no caldrà fer aportacions a la seguretat social, no? Per les empreses i per l'estat. Ah, no, clar. Això sí, això no es pot tocar perquè és un ingrés per l'estat.
Clar, per pagar l'exèrcit i per pagar... Mm-hmm.
És a dir, jo seguiré pagant per una cosa que al final no revertirà directament a mi, sinó que es anirà per l'estat i ja sempre on anirà. I m'hauria de fer un pla de pensions privat.
Ostres, això...
El que el pugui fer-se, que no és mas tothom.
La veritat, el que vota Vox...
Bueno, i que tinguis polítiques... la garantia, si et fas un pla de pensions, que pugui recuperar els diners, perquè no hi ha gent que no els pot tocar.
Que no vagi parar a Bankia o una cosa així.
Clar.
Sí. Una mica de sort.
Vox, bàsicament, el que vol és retirar drets dels pensionistes.
El tema de l'avortament també el volen retirar, també ho han dit avui.
El què?
El tema de l'avortament també el volen eliminar.
Bueno, això sí, ho han dit sempre.
Tot en clíniques privades i que s'ho pagui qui vulgui. Bueno, animalades d'aquestes, vull dir que es vol encarregar l'estat del benestar directament. I hi ha gent que els vota, que són gent que viuen de l'estat, precisament gràcies als serveis que ofereix. És difícil d'entendre com hi ha gent
molt
que
difícil.
Pot...
Tornant al tema que ens ocupava, que és el tema del menjador social del Poblenou...
Jo volia dir una cosa que em preocupa, és la manca de padrins que han dit, no? Que hi ha menys gent que va a ajudar-los i a col·laborar. Això també fa pensar que la gent també té necessitat d'espavilar-se per els seus propis recursos i les seves pròpies necessitats. Mm-hmm. Vol dir que l'estat de benestar va reculant. Per mi la lectura és aquesta, va reculant i tothom s'ha d'espavilar més perquè si no... Doncs no
i vol dir
no
que potser gent amb molta bona fe ajudava i ara no pot.
No
també.
Pot perquè ha d'espavilar-se els mateixos per poder tirar endavant.
Clar, clar.
I per tant això és per mi és un indicador de que aquest estat de benestar doncs va cap avall.
I a part que durant els 10 últims anys després de la crisi aquí s'ha tirat molt del voluntariat i això suposo que és una font esgotable, vull dir que arribarà un moment que la gent...
Del voluntariat a l'hora de col·laborar, persistir, sí, sí, però, sí, sí. Però els mecenes, la gent que porta diners...
Però és que clar... no crec que hi haguessin gaires mecenes grossos. Jo
no,
crec
no.
que hi ha molta gent que ajudava amb el que podia.
Òbviament, òbviament. Sí,
i, esclar,
sí,
clar. Això és...
I quan no pots, no pots. No pots. Hi ha real moment que els recursos...
Un senyor que tenia 10 milions d'euros i deia, té, aquí tens 300.000 euros per això. No, no, era gent que deia, mira, jo tinc una jubilació, jo tinc un sou, jo treballo, i com que sóc bona gent, tinc bon cor i tal, doncs mira, 100 euros, vale, cada...
Sí, sí,
clar,
sí, sí.
Això, no, això no pot durar sempre.
Deia l'alcalde Basar, una miqueta reconvertir, no?, en el sentit de veure a què destinem els diners, no?, prioritzar.
Clar, però s'hauria de fer un pensament d'aquest tipus. Ja sé que no és agradable, però és que s'haurà de fer.
El que passa és que el bo hauria de ser que hi haguessin diners per tot, no?
Sí, clar.
No sé,
lògicament,
seria
no?
El port ideal.
Perquè és el que deia el Parella, potser hi haurà gent que no ho entendrà, això.
No, molta. Molta.
Segurament, però jo crec que ben explicat, almenys s'acceptarà. No agradarà, però s'acceptarà.
Estic convençut final... que si l'Ajuntament, el que sigui, fa això... D'aquí 3 anys que hi haurà eleccions sortirà algú que dirà jo això ho trauré això és per la gent del meu poble, no per aquests que venen de Gàmbia.
La demagògia funciona, ja ho sabem, però a vegades la realitat s'imposa, no? I quan la realitat és dura, ja pots anar disfressant-la com vulguis, però la realitat és dura.
Sí, però...
I la gent al final diu, si l'Ajuntament està fent aquest tipus de política, està donant suport, però alguna cosa deu ser també.
No, és que potser no et diuen res.
Sí,
no ho diuen, però la llista, el partit o qui sigui que faci això, potser rebarà de balena. No ho diran pas, jo que es morin de gana, no ho dirà pas, sí, bueno, però ho farà.
Aquest partit que fa aquesta política quan guanyi, que retiri els diners, ja s'ho trobarà també.
Bueno, el Lluís Matas, volies comentar alguna cosa del tema del síndic, no?
Bueno, sí.
Que la síndica, la Silvia López, ho deixa i, bueno... No sé què volies dir en aquest sentit.
Bàsicament volia dir que sembla ser que aquest segon any ja no hi ha hagut masses queixes, no? Llavors pot ser perquè la gent no coneix el...
Unes 10 queixes, deia la Sílvia
López. El sistema, sí. També pot ser perquè, esclar, és que ja arriba un punt que els ciutadans, els veïns a peu, no sabem massa bé per què serveixen les coses, no? Perquè aquí a Galella també hi ha una oficina de consumidor, no?
Sí. Però a vegades també falta una miqueta de voluntat de voler saber les coses, també,
també.
Eh? Sí, també. Perquè jo crec que el qui vol saber, sí, troba la manera.
El qui vol, té el cap, sí, moblat per fer-ho.
Sí. És que de vegades no és que... Qualsevol persona pot anar a l'Ajuntament i preguntar.
Exactament.
Si tinc aquest problema, sí, amb qui m'haig d'adreçar? Segur que t'informo.
Però sí, que si hi ha poques queixes i tot això, que el que jo no he vist, que no ho sé tampoc, perquè tampoc me n'he preocupat, ara en parlo perquè he vist que la Sílvia havia plegat i que se'n està buscant un
tema. Ja no ho sabia.
Sí, ja ha plegat. Que d'alguna forma, el que pot fer un síndic també és treballar d'ofici, no? D'alguna manera, si li arriben poques queixes o li arriben queixes d'un tema en concret, per exemple, el preu de l'aigua, per exemple, les tasses municipals, que per exemple la tassa de bessures a Calella, per ser un tema que jo conec, del que són comerços i restaurants, és molt més alta que la de Pineda. Pues, no sé, treballar d'ofici, veure com es calculen els rebuts de l'aigua amb els mínims no consumits, d'alguna manera que si no hi ha queixes directes del ciutadà, que d'alguna manera pues, també es pot fer una sèrie de gestions que...
Sí, el que passa que recordem que és una feina que és no remunerada,
Sí.
És una,
sí,
feina no, voluntària aquesta,
Bàsicament era això, de dir, sí, que si no hi ha tantes queixes, pues, buscant quins temes pot ser un complement a la via ordinària i a la via política, perquè jo entenc que els partits també, ja, quan hi ha un tema d'aquest, també ja ho miren, no?
Sí. No, i també el que deies tu, Lluís, és veritat, hi ha d'haver més publicitat, més promoció, és a dir, la gent ha de saber que existeix una figura a la qual poden anar a trobar per explicar-li la seva situació. Si la gent no ho sap...
El que passa és que a vegades la gent no ho sap perquè tampoc no té cap interès en saber les coses, perquè només que entri a radiocalella.cat...
No, i a la pàgina web de
l'Ajuntament...
Jo tota la vida, per baixar els fums a qualsevol que en tingués, jo em vaig trobar en un cas d'una persona, no era amic, però molt coneguda meva, molt. I un dia, parlant de no sé què, diu, sí, però em vaig a l'Ajuntament. I diu, què va de fer l'Ajuntament?
Què hi vas a fer a l'Ajuntament?
Sí, dic, no, és que jo soc del consistori.
No sabia que eres regidor.
Feia 10 anys que era jo. Yeah. I aquella persona que era molt coneguda meva no sabia ni que estava a l'Ajuntament. Imagina't tu, això per baixar els fums de qualsevol.
No, és veritat.
És veritat.
Tret de l'alcalde o l'alcaldessa...
Sí, els altres, escolta, feia 10 anys. I va ser un moment que va haver una crisi a l'Ajuntament i jo era regidor de 10 o 12 coses. Ja no me'n recordo, però voltes. I el tio aquell no sabia ni que jo. Dic, hosti, tu.
Mira, aquest cap de setmana, i ara salvant les distàncies, fent una comparació, llegia un comentari a xarxa sobre el musical Boig per tu, que per cert, si no l'he anat a veure, us el recomanem, que nosaltres vam anar-hi la gent de la ràdio el dijous a la nit i ens van cantar, i hi havia un comentari d'una noia que deia: ostres, jo com és que no me n'entero d'aquestes coses? Home, perdona, pues no serà que no se n'ha parlat, no se n'ha fet difusió.
Hi ha cartells.
A la ràdio, cartells, en fi, que se n'ha parlat moltíssim. Vull dir que a vegades també és que hi ha gent que vol que els hi portis a casa.
Hi ha gent que viu d'esquenes a la informació.
Total, bueno, d'esquenes al poble.
És que jo no ho sé.
Perquè passen olímpicament, això és veritat.
Totalment, no? Llavors, clar, contra aquesta gent...
És a dir, ja volen que li porti la informació com aquell que diu a casa, no?
Sí, sí.
Espavila't una mica, no costa pas tant entrar a l'Ajuntament, a Ràdio Calella, contra l'altra mitjana.
Això ha sigut sempre, i serà, perquè dic, a mi em va passar...
Bueno, aquest cap de setmana hem tingut aquesta cimera, sobre el tema del canvi climàtic. N'espereu alguna cosa?
Ben poca cosa. Jo soc partidari i penso que si no és la gent del carrer qui es preocupa i es mou i fa alguna cosa i apreta, els governs tenen masses interessos. Per exemple, Espanya mateix és un país que cada any contamina més i fan la cimera, això estaria una doble moral que fa pena directament. És a dir, un país que és dels que més contamina Europa, que cada any contamina més, que cada any es passa pel forro.
I menys mesures de rècol.
Amb unes multes a vegades amb les empreses que contaminen, que són ridícules, que les empreses prefereixen pagar la multa abans que posar sistemes de filtratges i coses.
Imagina't.
Aquesta gent fan una cimera per què? Un rentat de cara, però això és vergonyós. Però és que, per l'altra banda, els Estats Units diu que no vol saber res.
Xina
no vol saber el aire, els russos diuen que ja en parlarem, tot dia agafarà un any.
Llavors qui ho ha de fer?
Aleshores, qui ho ha de fer? Ha de ser la gent del carrer, al final, qui es mogui i anar fent xarxa. Com
aquest matí a TV3 sortia el regidor de Barcelona de Medi Ambient i estava dient que 20 empreses provoquen el 35% de les emissions mundials.
Sí.
Llavors, clar, si realment es vol actuar, ja se sap on s'ha d'actuar. Però qui actuarà? 20 empreses que són 20 governs, perquè darrere aquestes empreses, si no són multinacionals, hi ha estats. No?
I de totes maneres hi ha un problema més... És que estem en un estat molt rara. Mira, us diré un detall. Un país com la Índia, que està fent bombes atòmiques, resulta que ahir, o abans d'ahir, se'ls incendi una fàbrica, no sé on,
sí.
I moren 40 persones perquè s'han dormit al peu de les màquines. Escolta, i ningú sabia res. Vaig al primer ministre d'una segona, d'un estat d'aquests, d'un estat de la Índia, diu, és que no ho sabia. No. O sigui, allà hi treballaven no sé quanta gent, perquè si en van morir 40 vol dir que no sé quanta hi havia. I resulta que l'estat ni sabia que existís aquella empresa. Ara, segurament allà feien, la gent de després, feien bolsos i no sé què més. Escolta, aviam, si això no se soluciona allà, com vols que no contaminin aquesta gent?
O aquí a Espanya mateix, que moltes empreses emeten els fums a la nit, quan evidentment no es veu.
Sí, sí, sí.
I això ha estat, ho saben els ajuntaments, ho sap el govern de la Generalitat i ho sap l'estat espanyol, sí. Que a les nits totes les empreses deixen anar el que sigui. Bueno, no fan res, però es veu.
És purament màrqueting, perquè l'Ajuntament de Madrid ara s'ha posat ella mateixa el cartell de, com que està organitzant la cimera, de Green Capital, que sembla ser que això...
És com el cafè de la botella, no?
Més o menys. O sigui, que és una marca registrada, diguéssim, un certificat de qualitat que el dona un organisme i se l'ha donat directament l'Ajuntament de Madrid. I que, a més, fa 3 dies, el que diem els polítics ara, no? Que fa 3 dies estava carregant Madrid Central i ara, pues, dient les mil meravelles de Madrid Central i d'eliminar... Per què? Perquè de rebot sí que hi ha hagut una cimera a sobre, ja està.
De totes maneres, el més penós és que si el més important d'aquesta cimera és el que diu o deixa de dir una nena de 16 anys...
La Greta.
És que realment aquesta cimera no serveix per gaire.
No, i el que em prenc també d'això, Josep, és que, per exemple... tu veus gent que parla d'aquesta nena i parla amb una suficiència i un, i un menyspreu, allò de dir, què sap aquesta nena de 3 anys? Collons, no ho sé, però és l'únic que els fa moure. Sí.
Escolteu-me, llegir,
si
això,
no,
de, llegir això d'aquest impost de, per vehicles contaminants de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, impostos que van del 7 al 128 euros en funció de l'any del cotxe. El que passa és que potser el que s'hauria de fer és retirar aquests cotxes del parc automobilístic, no, no fer-los pagar un impost i que continuïn contaminant. Clar, llavors,
i regalar-los un de nou. Que,
a veure, aquí, aquí, no, regalar-los un de nou, no, però en qualsevol cas facilitar... A veure, parella, no, però si més no facilitar la gent que potser, doncs, bé, que sigui més fàcil comprar-te un cotxe.
De totes maneres, que sigui més fàcil tema, tenir transport públic.
D'aquest tema s'hauria de mirar més bé per apuntar abans, tios. A mi com me diuen això dels cotxes, impostos, taxes i així, jo sempre pregunto, i darrere d'això només hi ha l'Ajuntament? O hi ha bueno, algú més
Catalunya,
interessat a vendre cotxes?
Imposa Catalunya, eh? Bueno, no, no, és, però, Barcelona és el conjunt
perquè, clar, jo tinc una concessionària, estic encantat de la vida amb aquest
però tema. Això, això, ah, això...
Estic encantat de la vida, per què? Perquè si fos més... Si en retiren cotxe, vol dir que compraran cotxes.
Sí, però jo la cosa que volia posar damunt la taula és que diguem-ne que es fa pagar una taxa als cotxes que contaminen, però continuen contaminant.
Perquè això ve de d'anys i panys de la cultura nostra que tenim cristiana, perquè això ja hi havia la bula papal de que per la Quaresma no es podia menjar carn, però sí, si tu pagaves, sí, podries menjar carn.
Sí, sí.
Llavors no es pot contaminar, però si pagues, clar, sí, això ho portem a la sang, no?
Bona vull comparació, dir, sí senyor.
Ni
sí,
més
sí,
ni menys.
I tant, i tant. És a dir, si pagues, pots contaminar, no?
Sí, sí.
Tu pagues l'impost
bueno, de totes maneres, aviam. Al centre de Barcelona hi ha zones que no n'hi pagant, eh? O sigui, bueno, sí, et fotran una multa de no sé quants, 500 euros. Sí, no.
Bueno, hi ha aquestes cantonades, no? Aquestes,
no, més, diuen, més, no? Hi ha, més.
Però, amb això no faran prou.
No.
Però, això també escoltant ecologistes, amb xerrades i demés, és que sempre ho dic moltes vegades, jo sóc el primer que té cotxe, eh? Que si vols que un cotxe no contamini, no té que existir, perquè el 50% de les emissions de la vida d'un cotxe és el dia que surt del concessionari, perquè fabricar el metall, fabricar les peces, fabricar els plàstics, ja consumeix, o sigui, un cotxe de benzina consumeix tant de CO2 per arribar al concessionari per posar-lo en venda com el que crema el nou motor durant tota una vida d'un cotxe. O sigui que realment els cotxes elèctrics, com a molt, reduiran un 20% la contaminació, perquè per produir electricitat es continua contaminant, però és que a més posar aquell cotxe al mercat, posar-lo a la botiga ja consumeix molta energia.
Bueno, de fet, l'únic transport que no contamina és el tren, no? Perquè els avions contaminen moltíssim.
El tren, l'electricitat que va al tren, què es fa?
Ja, però és el que menys contamina.
Molt més, segur.
Home, és el que menys contamina, no hi ha punt de comparació.
I a més és l'ús, perquè a Barcelona, per exemple, hi ha 4 milions de persones voltant en 4 milions de cotxes. I segurament que si s'organitzessin amb 2 milions...
Però jo, de totes maneres, estic pensant que en ciutats grans, sobretot, parlem de Calella en aquest moment, perquè no té res a veure, però en ciutats grans, si hi ha una bona organització de transport públic... Jo conec molta gent de Barcelona que ara sempre va amb transport públic. Clar, per què?
Perquè funciona.
Perquè funciona, no? I perquè, a més, de la seva lloc on te viu i on t'ha d'anar a treballar... Que és tothom, que ningú que tingui la fàbrica o el que sigui al costat, doncs té un transport que li va molt bé, autobús, o tramvia o metro, que jo amb això sí que no em poso, no em fico amb el que ha de ser, però si no hi ha un augment del transport públic, ja a Calella, per exemple, és quasi bé imprescindible tenir cotxe.
Sí. A Calella? Per sí, què?
Per sortir tant, fora.
Per sortir fora.
Per moure, fora, sí. Perquè per moure... Escolta, per Calella no
gendre,
fa falta.
Aviam, el meu gendre, per exemple, que treballa a Argentona, perquè
sí,
anava
sí, no,
a les 8 del matí. La meva filla treballa a Barcelona. No li ha de conduir per dintre Barcelona, no sé, va encara, o el que sigui. Doncs cada matí a 7:45 el tren. Si tot això estigués molt més ben muntat,
no,
la gent que conduiria menys, perquè a més molt més còmode i molt
però
més de tot.
Estem parlant de freqüències i estem parlant de o cobrir més llocs on realment avui
exacte,
dia el transport públic no acaba d'arribar.
No.
O, per exemple, tenim un metre, una línia de metre per anar a l'aeroport que fa més voltes que el 29, que més no arribes més aviat en cotxe.
Bueno, i per anar fins a Sants, Basar, tard, des de Calella no. T'estàs una hora i 20 minuts.
Una hora i 20 minuts, que és un animal ara.
Home, per favor, quan fas un Madrid-Barcelona amb AVE i estàs dues hores
de mitja. Però la gent no té hores per treballar.
Freqüències, més transport públic, evidentment el transport
les freqüències
públic. Hauria de ser amb vehicles elèctrics, que això n'hi ha. El meu fill, per exemple, a Barcelona es mou amb les motos elèctriques i està encantat de la vida. Està encantat de la vida i paga poquet, però clar, sap que té una moto elèctrica, però és on te va, doncs, almenys no contamina.
La moto és d'ell? No, és aquest sistema de
públic,
de, públic sí. de motos
elèctriques? O agafa les bicicletes elèctriques. Sí. I hem d'anar cap aquí.
És l'única solució.
Si no anem cap aquí, el que més és anar ficant cotxes, doncs...
I llavors, veure que el problema moltes vegades s'acumula. Llavors, quan vols incidir en un tema, és que sempre al final anem al ciutadà, i el ciutadà és el que va més rebotat i el que es troba en una situació creada i té poques opcions, no? Però els botiguers de Barcelona tenen calculat que a Barcelona es fan 4 milions de viatges inútils pels temes de reparto d'aquestes grans multinacionals, a Amazon i tot això, perquè quan arriben al domicili no troben el client, o perquè el client, quan veu el producte, el retorna. O sigui, 4 milions de viatges inútils. Vull dir, i això, esclar, s'han trobat a les grans capitals, que aquests sistemes de poques empreses els hi duplica i els hi triplica el trànsit.
Yeah.
Són sistemes nous.
No, i després ja per rematar-ho, els nous bitllets que han posat a la venda de l'Ajuntament de Barcelona, sí, del transport públic, doncs no és precisament que incentivi a agafar transport públic.
Hi ha una miqueta en renou amb el tema aquest.
Perquè és més car, el que al final acabes fent només m'agafo el cotxe. En solitari més barat. Clar, quan arribes a aquest punt, alguna cosa no s'està fent bé.
Perquè la que han pujat més és la que tenia un 90% d'usuaris, i l'altre 10% han fet una mica la camama de dir per aquí baixem, per aquí baixem.
Sí, però han pujat la que realment fa servir més gent.
La que fa servir tothom.
I a sobre és més difícil, perquè abans tu amb la T10 podies pitxar dues vegades. Sí. I
bueno, perquè baixaves del tren i amb el mateix tiquet que havies pagat entraves al bus.
Clar,
no?
Tot això ho estan traient també. Aleshores, aquest any incentivant que es compri més targes, però això és més car, clar, això encareix el ciutadà, i el ciutadà no està per anar gastant segons quins imposts també.
Però també diuen que d'aquesta manera la gent deixarà el cotxe, això es veurà. Però jo penso que aquestes coses al final...
Jo de moment tinc una filla que fa servir el T10, que està emprenyadíssima perquè se li encareix molt més, i amb els recursos que ella té econòmics, que cobra 200 euros a més d'una beca, no en té prou.
Clar.
Què haurà de fer?
Sí.
Has de fer tu.
Clar, el banc familiar, però clar, això no. Fins ara anava fent, doncs ara ja no podrà fer-ho.
Però de totes maneres, jo penso que aquests temes s'ha de deixar que caminin un temps i després avaluar-los, perquè potser ens portem alguna sorpresa. És una mica com el tema de la zona verda de Calella, que hem d'esperar mig any i després veure el que passa. Però possiblement l'any que ve es farà d'una manera diferent. Però esclar, si no hi passem per sobre...
El plantejament, jo t'ho tenen bastant, ja ho saps, que és bastant crític.
Jo també.
Perquè no crec que ajudarà.
Aquesta és la casualitat. Permeteu-me
un break. De fet, ja estem acabant, perquè tenim en línia l'inspector Joan Viladamat, de la Policia Local de Calella. Senyor Viladamat, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ens expliqui, ahir va haver-hi una fuita de gas en un edifici a Calella, al carrer Puig de Popa. Ens pot explicar exactament què va passar, senyor Viladamat?
Bé, vam rebre una trucada a la matinada de diumenge, allò de 3:45, d'uns veïns de Puig de Popa dient que se sentia una forta olor de gas a l'edifici del número 4. Vam desplaçar unes patrulles en el lloc i sí, realment vam comprovar que sí que se sentia, no?, s'olorava una forta olor de gas. Van activar lo habitual en aquests casos, que és els bombers. Van arribar els bombers amb uns aparells que tenen específics per detectar les fuites, van estar mirant, i a les 4:44 aproximadament van localitzar que sí que hi havia una fuita en un dels pisos, i ràpidament van procedir a activar el protocol de desallotjament. Es va fer el desallotjament de l'edifici i es va procedir a accedir en el pis on sortia i es havia detectat la presència més forta de gas, que era possiblement allà on sortia el gas. Es va entrar a dins i vam localitzar una persona inconscient, i ràpidament, que ja durant tot el protocol s'havia activat també el SEM, s'havien activat els Mossos, més o menys tots els serveis de policia i emergència que s'activen en aquestes situacions, doncs el personal del SEM el va reanimar, bueno, va intentar reanimar-lo, el va estabilitzar i el va traslladar a l'hospital. I a les 10 del matí d'ahir, doncs ja l'havien donat d'alta. Llavors es va estar veient i investigant, i la causa de la fuita va ser un fogó mal tancat de la cuina. És a dir, segurament l'havia tancat malament aquesta persona, una persona, bueno, ja una mica gran, i li va quedar obert i llavors es va anar escapant el gas i és el que va produir la fuita.
Era una persona que vivia sol, senyor Viladamat?
Sí, en principi sí, vivia sol. El vam trobar sol i no van conèixer més, més persones.
Estem parlant de la zona dels pisos de Codina? Sí,
sí, sí, sí, sí, carrer Puig de Popa. Sí.
Allà hi viuen molts veïns. Van haver de desallotjar moltes persones?
Bueno, els veïns que hi havia en el bloc en aquell moment, ara no li puc dir exactament la quantitat exacta, hi havia pisos que no hi havia ningú, perquè allà hi ha gent que ve, bueno, ve de cap de setmana, o gent que no hi és, hi ha pisos buits, doncs sí, una quantitat de gent que ara no li puc precisar exactament quanta, però ens vam assegurar de treure tothom, que era, és bàsicament el que estableix el protocol, és a dir, desallotjar de la... i va durar el desallotjament bàsicament fins que vam extreure la persona i van tancar i es va assegurar que el gas ja no continuava sortint, llavors ja es va permetre al cap de mitja horeta tornar a entrar tota la gent als pisos.
Entenc que van rebre una trucada d'algun veí que sí, sentia l'olor del gas.
Efectivament, sí. Normalment ens arriben aquestes trucades així, és a dir, un veí doncs, que devia entrar i tal, va sentir aquesta forta pudor i esclar, es va alarmar perquè no és habitual. El gas fa una olor característica, que més o menys tothom sap, i llavors ja la mateixa patrulla, com he dit al principi, que van arribar les dues patrulles, ja van sentir també ells que sí, que realment es feia massa pudor de gas, que no era normal, que hi devia haver-hi alguna fuita. I els bombers, amb aquests aparells que tenen específics que detecten el gas, van estar buscant, fins que al final doncs, sí que van trobar, perquè se sentia i no acabaven de trobar exactament d'on sortia, fins que van trobar que sortia d'aquest pis. Llavors, automàticament ja van pensar que hi havia un incident a dintre el pis i es va procedir a desallotjar i accedir a dins. I la persona que estava inconscient segurament de l'inhalació del gas.
Com s'accedeix a un pis on hi ha una fuita de gas? S'ha d'anar molt, molt al compte a l'hora d'obrir la porta,
sí,
oi?
Sí, els bombers mateixos ho gestionen. Fan, bueno, sí, fan una espècie de palanca amb uns elements que tenen i bueno, han d'anar bastant en compte, és evident. O sigui, no podem fer, s'ha d'evitar fer taladres i fer algun tipus de força que pugui generar una guspira o pugui generar no? una cosa d'aquestes. Està clar, s'ha de tenir màxima precaució, si no, seria terrible.
Per tant, aquesta hora ja ha solucionat, senyor Viladamat?
Sí, aquesta hora totalment solucionat, la persona a casa, tots els veïns a casa també, i bueno, tot, gràcies a Déu es va quedar amb un ensurt. I la persona, esclar, com passa sempre, no?, amb el tema calefaccions, amb el tema gas i tal, la gent inhala i quan té una quantitat suficient, doncs llavors és quan perds la consciència, no? I llavors, automàticament, si això tarda molt, el rescat tardés molt, doncs aquesta persona podria acabar morint.
Sort d'aquest veí que va olorar, sí, va tenir un bon olfacte,
sí,
i va trucar a la policia.
Sí, sí.
Molt bé, senyor Viladamat, doncs gràcies per haver-ho explicat a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Molt bé, senyors tertulians, doncs celebrem que hagi acabat bé aquesta fuita de gas.
I celebro que hagi sigut això, perquè moltes vegades ens hem trobat, quan estava a la Junta, i potser em faria també a la seva època, que hi havia gent que manipulava tots els conductes, tant de corrent com de gas, així.
La gent s'ha fet de manipular. I per tant, la gent de Calella que no paga la corrent, per exemple.
Sí, amb el tema del corrent hi han hagut sempre 50.000 coses rares d'aquestes.
Llavors hi ha una espada, baixa tot i...
Passa el que passa, no?
Molt
si
bé.
Ha sigut un error d'aquest, sí, mira, sí, i ha sigut un ensurt, però al final sembla que ha sigut això, doncs millor que hagi sigut així.
Ara... Josep Besart, Lluís Mata, parella, què volies dir?
No, que la seguretat de la vida de 100% no hi pot ser-hi, eh?
No, no, està clar, però mira, sort d'aquests veïns que ho van olorar i sí, de seguida van tocar la policia.
La tria sort, aquesta persona.
Lluís Mates i parella, gràcies. Bona setmana.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre. Carrer Anselm Flavé, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 66 28 12. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook. InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts. Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella.
Quatre minuts, mare meva, que anem malament de temps i justets. Abans informatiu de la una. Dolors Lliori, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Què teniu avui per la una?
Doncs mira, hem sabut fa pocs minuts que la persona que van haver de treure de casa seva, on es va detectar una fuita de gas, això va ser al carrer Puig de Popa, la zona dels apartaments Codina, doncs ahir ja va ser donada d'alta, se la va portar a l'hospital amb una ambulància del SEM després de trobar-la inconscient a casa seva per inhalació, doncs, de gas. Això va obligar a desallotjar tot l'immoble, tot el bloc de pisos on es va detectar la fuita, per un d'aquests protocols de seguretat que despleguen els bombers tan bon punt, doncs, detecten que hi ha una concentració de gas. Això va passar tot plegat la matinada de dissabte a diumenge i a les 10 del matí, donada la persona d'alta, una persona gran, ens confirmava l'inspector en cap de la policia local de Calella. Per tant, doncs, ha quedat tot en un ensurt i gràcies, com tu ben bé recalcaves, a la... Vaja...
El bon olfacte,
A la bona olfacte, sí. A la sort, doncs, que un veí se n'adonés, que hi havia aquesta fuita de gas, i avui, doncs, podem parlar d'un incident i que la persona, doncs, està a casa seva i sana. Avui escoltarem la veu de la coordinadora Preservem el Maresme, dies després, doncs, de conèixer aquesta revolució tarifària que vol fer l'autoritat del transport metropolità a partir del 2020 amb les taxes del transport públic, amb els títols integrats. En donàvem compte la setmana passada des d'aquí, des de la coordinadora de Preservem el Maresme, que agrupa diferents entitats del territori, demanen que tant el Consell Comarcal com també els ajuntaments de la comarca reaccionin en contra, doncs, d'aquesta nova tarifació per diferents motius. Diuen que aquestes mesures no ajuden a utilitzar el transport públic, que fins i tot el penalitzen encara més. Parlen de la T casual, ja saps, aquest títol, la T10 antiga, que passa a ser unipersonal. Ja se m'acaba el temps.
Sí.
Bueno, posen sobre la taula un altre aspecte important, que és les zones, les corones metropolitanes. Saps que aquí a Calella estem a la quarta.
Quatre zones, sí.
Zones, exacte. Sí. Però que la nostra comarca, en relació amb les comarques del sud de Barcelona, doncs no segueixen el mateix patró. I podríem aquí estar pagant només dues zones. Aquest és un dels greuges comparatius que posen sobre la taula.
Molt bé, doncs aquests i altres temes. No tenim més temps.
Gràcies.
A partir de la una amb l'informatiu. Adeu. Amb la Dolors Lliuri i la Noemi Esteve. Gràcies, Dolors. Acabem amb música d'Auti Redding, que el dia que avui naixia aquest gegant de la música soul corria el 9 de desembre de l'any 1941. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau. Watching